Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Aleu bona la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu pas.
Molt bon dia, està a punt de començar el ple de Vila-real, l'últim ple ordinari, el del 24 de juliol del 2025. Lluís Cabedo, bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Este és un ple, el ple ordinari, que faran antes d'anar-se'n de vacances, diuen. Però a mi ja m'ha dit un pardalet que en faran un altre extraordinari. Motiu, vols que te'l conte?
Ai, pues sí, per això estic així, perquè... perquè no ho digues.
Claro, a més, el que faig és contar-te-ho a tu i contar-li-ho als oients, és que nosaltres no els amaguem res. Resulta que abans de fer-hi a Equador de la legislatura, volien, i la valoració, no, que fan en tots els ajuntaments, volien tindre totes les factures pagades de tots els proveïdors que els devien factures. Per tant, en faran un avui i en faran un extraordinari, que va dir un pardalet, que el faran. Ho dic jo per aquestes empreses que diuen, no? I si després no m'aixiden este ple, bueno, que sàpiga que la setmana que ve hi haurà un altre extraordinari. Però no m'escoltar si ja tenim en marxa el pleno que estan dient, Lluís?
Pues sí, a veure si... quan són les empreses afortunades...
Això serà, sí, com una...
una loteria.
Una loteria, ostres, que bo, que bo, que bo.
Un nivell de acústic, un nivell de soroll molt baix. Les úniques alteracions un poc positives fan referència a les carreteres, al sistema viari. Se programen tota una sèrie d'actuacions al respecte i, per tant, podem dir que si acudim als mapes acústics on apareixen les isòfones, és a dir, les línies dels mateixos rellotges, repetisc, Vila-real és una ciutat confortable des de la perspectiva del sol. Per tant, simplement i per tal de no fer-ho llarg, proposem al plenari de l'Ajuntament la informació pública durant un mes d'esta segona actualització del Pla Acústic Municipal. Moltes gràcies.
Gràcies a vostè. Alguna intervenció en aquest punt? Bé, doncs passem a votació. Senyor Robert?
Sí.
Vox?
Sí.
Compromís?
Sí.
Partit Popular?
Abstenció.
PSOE?
Sí.
Bé, doncs queda aprovat. Alguna explicació de vot? No? Doncs moltes gràcies. Passem al següent punt, el tercer. Dictamen sobre la proposta del regidor delegat de territori relativa a la incoació del procediment de resolució del PAI UHI 4. Bé, així s'advertís un error que on diu UHI 8, diu en la proposta, pues ha de dir UHI 4, com diu ja el títol de la proposta que va a pleno, val? Senzillament un error. Bé, pues dit això, aquesta proposta va estar dictaminada en la Comissió Informativa Permanent de l'Àrea de Govern d'Oportunitat i sessió del 10 de juliol del 25, resultat aprovat per majoria. Té la paraula també el regidor de territori, don Emilio Viol, per a explicar-la.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Estem parlant de l'acrònim UHI4, però per a que la gent de Vila-real mos entenga, és la prolongació del camí Les Voltes, darrere de Porcelanosa. Un conjunt de parcel·les, un PAI que es va presentar en l'any 2004 i aproximadament estem parlant d'uns 105.000 metres quadrats de superfície. Este programa, com ens ha dit, es va presentar l'any 2004, va haver un canvi d'agent urbanitzador en l'any 2006 i on l'Ajuntament va aprovar provisionalment el programa que contenia, com tots en aquell moment, la memòria, el pla parcial i el projecte d'urbanització. Este segon agent urbanitzador va ser el Parc Logístic Vila-real, PLV, els camioners, per entendre'ns i conforme estem en la gestió, on ells pretenien efectivament en este programa realitzar un gran pàrquing de camions. En resum, podem dir que se va aprovar absolutament tot d'este programa, a excepció del conveni urbanístic. Per tant, se va aprovar el pla parcial, se va aprovar el depòsit de garantia, se va depositar primer un aval, després una garantia real, i este pai va estar, en fi, d'una manera, podrem dir-ne, sense cap tipus d'activitat. Parc Logístic Vila-real ha estat lluitant, mos costa, per tal de fer realitat aquest programa, al final no ha pogut ser. En el 2019 vam presentar una petició a l'Ajuntament de que els ajudarem a buscar alguna solució. Al final, des de fa aproximadament un parell d'anys, Parc Logístic Vila-real va sol·licitar a l'Ajuntament una eixida i al final una trebada de la mà dels dos camioners, de la mà del Parc Logístic Vila-real, i al final iniciem avui en esta proposta iniciar l'expedient d'una incoacció per a la resolució del programa. Per tant, tot plegat, podríem dir que Vila-real tenia un problema urbanístic més, i de la mà de tots, i especialment agrair a Parc Logístic Vila-real els esforços que ha fet, possiblement tinguem bones oportunitats en un futur no massa llunyà. Moltes gràcies.
Gràcies a vostè. Alguna intervenció en aquest punt? Doncs passem a votació. Regidor no escrit.
Sí.
Vox.
Abstenció.
Compromís.
Sí.
Partit Popular.
Sí.
PSOE. Sí. Doncs queda aprovada. Alguna explicació de vot? Gràcies a tots i a totes. Punt número 4 del plenari. Dictamen sobre la proposta del regidor delegat de territori, també relativa a la suspensió de l'otorgament d'una sèrie de llicències. Són les del voltant de l'alqueria de Puigol. Esta proposta està dictaminada en comissió informativa permanent de l'àrea de govern d'oportunitats en sessió de data 10 de juliol del 25 i va estar aprovada per majoria. Té la paraula el regidor de territori per explicar la proposta breument.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Com saben tots els presents i com sap l'opinió pública de Vila-real, recentment l'Ajuntament de Vila-real va adquirir el que es coneix tradicionalment com l'alqueria de Puigol, l'alqueria de Vicent Puigol, un lloc emblemàtic de la ciutat per molts motius. Primer, perquè és possiblement l'únic palauet, entenem palauet com una arquitectura atractiva a conservar, que té la ciutat, no és una casa, i evidentment no solament és un palauet, sinó que té una zona verda d'alt interès, que a més, insistís, que està en el cor de la ciutat. L'Ajuntament de Vila-real jo crec que va fer més que el que tocava, no? Perquè jo crec que era una zona realment interessant i sobretot interessant a futur. És per això, en esta paraula que me queda, interessant a futur, pel qual proposem la suspensió de la tramitació i atorgament de llicències durant 2 anys, precisament perquè després d'esta compra barata i interessant, l'Ajuntament en estos 2 anys intente aclarir i s'embolic i empastres que n'hi ha allí. Simplement diré, per entendre'ns tots, que el jardí que n'hi ha allí és un jardí que està construït en el planejament sobre el lloc on haurien d'anar pisos en altura. I este no és a soles l'embolic o l'empastre menor. Per tant, proposem la llicència per 2 anys de les mansanes 400 i 408 d'una manera parcial, tota la mansana 406, per tant, de fer una modificació interessant que construïsca un gran parc en el centre de la ciutat per a tothom i que bàsicament consistirà en eixamplar el jardí i en conservar i millorar el palauet que els agrades. Per tant, d'acord amb les competències que té l'Ajuntament, en la llei de règim de bases local i també en l'article 68 de la LOTUP, procedem a aquesta suspensió de llicències. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè. Alguna intervenció en aquest punt? Pues passem a votació. Regidor no escrit.
Sí.
Vox.
Sí.
Compromís.
Sí.
Partit Popular.
Abstenció.
PSOE.
Sí.
Pues queda aprovat. Alguna explicació de vot? No, pues moltes gràcies. Passem al punt número 5. Dictamen sobre la proposta del regidor delegat de territori relativa a la modificació de l'ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari derivades de la gestió integral del servei d'abastiment d'aigua potable de la ciutat de Vila-real. Aquesta proposta va estar dictaminada en comissió informativa permanent de l'àrea de govern d'oportunitats en la sessió del 10 de juliol de 2025 i va ser resultat aprovada per majoria. Té la paraula el regidor de territori novament, breument, per explicar la proposta.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Com sap, tot Vila-real, l'aigua potable, la gestió de l'aigua potable va ser en l'any 1997 treta a concurs, a licitació. L'empresa que ho gestiona des d'aleshores, a partir del conveni que signa, en l'article 6.6 té dret a una revisió de tarifes d'acord amb l'IPC, d'acord amb l'increment de preus del consum. Aquesta potestat l'empresa l'ha manifestada i ha manifestat el seu interès en molt poquetes vegades i ara l'ha manifestat, com saben, recentment a resultes d'un cert increment de l'IPC. Per tant, el que proposem per a que se faci efectiva aquesta modificació, aquesta incorporació de l'IPC, és la modificació de l'ordenança que li permeten el conveni urbanístic, en el conveni d'aigües fer això. No? Per tant, en resum, aquest increment de l'IPC fa referència al període entre desembre del 2022 i octubre del 2024. Per tant, este serà el període on s'aplicarà la pujada en un 5,3%. Este informe de pujada té el vistiplau des del punt de vista tècnic i jurídic dels departaments corresponents de la casa i, per tant, este és l'increment de la proposta que presentem. Al mateix temps, en la quota del Consorci d'Aigües també se proposa, pel mateix motiu, d'acord amb l'IPC, un increment de l'1,59%. Però després d'este rosari de xifres i de números, la gent del carrer que notarà en el rebut de l'aigua, que al cap i a la fi és l'important que volen veure els ciutadans de Vila-real, no? En un rebut en la mà, el qualsevol, de característiques generals que té el 95% dels usuaris d'aigua en Vila-real, que són un consum trimestral de 45 metres quadrats, metres cúbics. En un comptador de 15 mil·límetres, el rebut pujarà trimestralment 0,58 euros. Trimestralment pujarà 0,58 euros. I al mateix temps, ixa quota que els ha dit de l'1,59 no pujarà, sinó que baixarà, perquè actualment se paga al 2,20. I per tant, si ara l'empresa i l'Ajuntament li dona l'autorització a una pujada de l'1,59, realment ixa quota del consorci trimestral no sumarà sinó que baixarà. Per tant, en resum, i tot plegat, encara serà menys del 0,58% que els he proposat. Bé, en resum, per tant, un increment que l'empresa sol·licita al que té dret conveni en la mà i que tot plegat significarà per als usuaris de Vila-real, repetisc, 0,58 euros, 0,58 euros al rebut. Per tant, simplement una millora d'acord a l'IPC i en un servei de gestió de l'aigua potable de Vila-real, que val a dir-ho, perquè no ho diem mai, possiblement tinguem la millor aigua de la plana de Castelló i una de les millors del País Valencià. No ho dic en plan xovinista i francès, que podria dir-ho, sinó simplement dic la veritat. Moltes gràcies, senyor alcalde.
Moltes gràcies a vostè. Alguna intervenció en el debat? Bé, doncs passem a votació. Regidor, no ha escrit?
Sí.
Vox?
Abstenció.
Compromís?
Sí.
Partit Popular?
Abstenció.
PSOE?
Sí.
Vox queda aprovat. Alguna intervenció? No cap. Gràcies. Punt número 6. És un punt de benestar social i és el dictamen en relació a la moció del grup municipal popular per a la creació d'un circuit acotat o per a la pràctica del ciclisme. Esta proposta va estar dictaminada en Comissió Informativa Permanent de l'Àrea de Govern i Qualitat de Vida en la sessió del 10 de juliol de 2025 i va estar aprovada per majoria. Per a explicar la proposta, té la paraula del Partit Popular el seu portaveu, don Adrián Casabón.
Moltes gràcies. Avui posem damunt la taula una necessitat que afecta a un col·lectiu de la nostra ciutat com són els xiquets i els joves que practiquen ciclisme. A pesar de que Vila-real ha sigut, i jo crec que continua sent, un referent en el món del ciclisme, ahí tenim l'exemple del campió Llorenç o per a les noves generacions de Sebastián Mora, la veritat és que patim la falta d'un espai adequat, segur i digne per a la pràctica d'aquest esport. En una ciutat on el futbol té un paper protagonista i destaca gràcies al Villarreal Club de Futbol, que porta el nom de Villarreal per tota Europa, jo crec que és d'admirar que hi hagi xiquets i xiquetes que desafien a la moda i que aposten per altres esports, i en aquest cas pel ciclisme. Un fet que hauria de reforçar encara més el suport que aquestes escoles reben per part de l'administració. Des de ja fa diversos anys, la zona que s'utilitza com improvisat circuit d'entrenament és el polígon industrial Carinyena, per a que els veïns es situen darrere de Porcelanosa, un espai que crec que coincidiran tots amb mi que no complís ni en les condicions tècniques ni les mesures de seguretat necessàries per a la pràctica del ciclisme, especialment quan estem parlant de xiquets i de joves. L'escola del Club Ciclista Villarreal, amb una trentena d'esportistes en formació, entrenen allí cada dimarts i dijous per la vesprada. A això se sumen també l'ús que fan d'aquest espai el Club Triatló els divendres de vesprada i els dissabtes pel matí, també amb al voltant de 30 xiquets i xiquetes més. Aquesta concentració d'activitat esportiva en una zona amb un paviment irregular, poca il·luminació, voreres que resulten perilloses i en moltes ocasions també vehicles pesats estacionats en eixe vial, crec que suposa un risc evident per als usuaris. I no sols això, tampoc hi ha vestidors ni zones d'ombra per a les famílies que esperen allí durant els entrenaments. Encara que és cert que s'han pres algunes mesures per a restringir el trànsit durant les hores d'entrenament, la realitat és que en moltes ocasions continuen accedint vehicles i són els propis tècnics o les famílies d'aquests xiquets els que han de recordar als conductors que el pas està restringit. Aquesta situació, a més de generar inseguretat, crec que evidencia també la falta d'una solució estructural per a aquest problema. Per posar un símil i que els veïns que ens escolten entenguen aquesta situació, és com si l'entrenador de bàsquet que està al carrer d'un grup de xiquets en la pista del pavelló Bancaixa, al mateix temps que coordina els entrenaments i explica les tècniques als seus jugadors, haguera d'estar pendent també de l'accés al recinte, vigilar qui entra i qui és del pavelló al mateix temps que dirigís la sessió d'entrenament d'ixe dia. Jo crec que no sembla lògic, veritat? Pues això és just el que han de fer en esta zona els entrenadors de l'escola o els pares i les mares d'estos menors. Controlar el trànsit, tractar de frenar els vehicles que volen accedir a la zona, i això en més d'una ocasió genera conflictes que no haurien de produir-se o almenys no haurien de ser ells els que s'encarregaren de resoldre's. Per tot això, crec que la preocupació i també, per què no, la indignació de les famílies van augment i crec que ambdues, tant la preocupació com la indignació, estan justificades. Volem recordar-li, senyor alcalde, una cosa important. Les famílies d'estos xiquets continuen esperant que vostè es reunisca amb elles. Ja fa un temps que van sol·licitar la seva presència en un dels entrenaments perquè pugui comprovar de primera mà la situació en la que entrenen estos xiquets i joves. Avui dia encara esperen aquesta visita i creiem que un gest tan senzill com escoltar directament en el lloc a les famílies i als tècnics seria un pas important per avançar en aquesta solució que considerem urgent. Per tot això, el que proposem en aquesta moció és la creació d'un circuit delimitat i específic per a la pràctica del ciclisme a Villarreal, un espai que complisca amb totes les condicions tècniques i també les mesures de seguretat necessàries com existeixen ja en municipis del nostre voltant. Un lloc que pugui ser utilitzat en horaris concrets per les escoles esportives, però que també la resta del dia pugui estar obert per a l'ús lliure de qualsevol ciutadà que practiqui aquest esport. En aquest sentit, vull deixar-los clar també, per si existís algun dubte, que no estem parlant en aquesta moció de la proposta de construir un velòdrom, ja que suposa que vostès al·ludiran ara després a aquesta opció, dient als veïns que ara sí, que ara ja va avançar la construcció del velòdrom a Villarreal, igual que ja anava i ja era anava a ser una realitat abans de les eleccions de 2019 o ara fa dos anys abans de les 2023. No estem parlant d'això. Per això, simplement el que demanem és aquesta construcció en un circuit delimitat i específic i que mentre aquest circuit siga una realitat, que en l'actual es prenguin les mesures necessàries per a que els xiquets i joves entrenen en garanties i en seguretat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè. Bé, pues per al debat, alguna intervenció? Explicació de vot. Pues passem a votació d'esta proposta. Regidor, no ha escrit?
Abstenció.
Vox?
Abstenció.
Compromís?
No.
PP?
Sí.
I PSOE?
No.
pues queda desestimada i ara anem a les explicacions de vot demanades. Té la paraula el regidor no escrit, don Manu Robert.
Gràcies, senyor alcalde, bon dia a tots i a totes. Bé, la votació de l'abstenció, en aquest cas del regidor no escrit, se dona precisament perquè esta moció és una moció que està fora de temps i fora de lloc. Després de llegir el que és la proposta de l'acord, que és definitiva les peticions que se fan, el compromís d'iniciar tràmits per la creació d'un circuit acotat no és conforme s'està desenvolupant per part del proponent, sinó que efectivament està demanant la creació d'un circuit. Bé, este regidor se va ficar en contacte d'immediato amb el regidor de Deports, que és el que se té que fer, no anar cada un per al seu compte i anar cada un a la seua sense tindre ningú tipus de col·laboració ni coordinació, i se me va explicar i se me van donar els informes preceptius de que efectivament ja s'estava buscant des de feia temps, cosa que no és fàcil des de luego, i més quan se necessita una infraestructura lo suficientment adaptar i lo suficientment, diguem, desenvolupar per poder iniciar este circuit. I me va dir pues, que estaven que tenien diverses opcions, i aquestes opcions s'estaven desenvolupant, i que, que en breu s'aplicaria la solució més idònea, perquè que el govern local ja s'havia ficat en contacte amb tots aquests clubs de ciclisme, que efectivament no hi havia ningú inconvenient. Sí que és veritat que tal conforme estan ara, pues, estan en una situació un poquet difícil, però bueno, també ho estan els clubs de patinatge, també estan els de bàsquet, suposo que estaran els d'atletisme, i suposo que estaran tots aquells clubs que n'hi ha en Vila-real i que no tenen un puesto específic. Òbviament, a mi també m'agradaria que hi haguera un aeròdrom, però les coses moltes vegades pues, no són possibles, ja no solament per el pressupost, sinó també per la burocràcia que crea tot això. Un circuit en Vila-real i més pel ciclisme pues, no se pot fer d'un dia per un altre, ni en les condicions que, per altra banda, tampoc s'expliquen en la proposta d'acord. Per altra banda, en el punt segon també, quan se diu garantir les mesures de seguretat necessàries, pues, m'agradaria saber exactament a què se refereixen. Perquè quan s'estan demanant alguna cosa, suposa que s'ha de demanar alguna cosa que siga concret, alguna que siga específic i que doni la possibilitat d'arribar a un acord, i sobretot a conciliar una solució que siga adequada no solament pel club de ciclisme, sinó també per tots aquelles persones, aquells veïns del poble que necessiten, en aquest cas, una ajuda per part de l'Ajuntament. Per tal motiu és pel que este regidor no ha escrit s'abstén i pel que no pot decidir ni un costat ni l'altre, perquè coneix el que s'ha demanat i coneix també el que està en marxa. I és una cosa que haurien de saber tant uns com altres per poder solucionar els problemes en aquest poble. Gràcies.
Moltes gràcies a vostè per explicar vot. Doña Irene Herrero, de Vox, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Nosaltres ens hem abstès pues, per lo mateix. Nosaltres, després de llegir la moció, vam estar parlant amb el responsable de l'àrea i ens va confirmar que això ja estava fent-se. Jo dono l'enhorabona al consejal, no ha escrit si és veritat que ha aconseguit els informes, perquè jo els vaig demanar i encara no se m'han facilitat, o mos ha enganyat ell o m'han enganyat a mi. No ho sé, confia que ara després el responsable de l'àrea me puga respondre això. Simplement saber que dir que el projecte està en marxa, a falta de nosaltres veure el projecte, i és més, el senyor alcalde en l'últim Consell de l'Esport ja va confirmar que estava en marxa les pistes d'atletisme i de ciclisme. Per tant, confiem en la seva paraula i confiem que això seguisca endavant, per això simplement ens hem abstès perquè ja està preparant-se tot. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora regidora, per explicar vot. El compromís era doña María Fajardo, la seva portaveu.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, jo crec que el que ha fet palès esta moció, també, i escoltant l'explicació que ha fet el portaveu del Partit Popular, crec que el que denota és que Vila-real és una ciutat molt viva, que tenim molts clubs amb moltíssimes ganes de fer coses, molts xiquets i xiquetes que no es limiten només a aquest gran esport que és el futbol, sinó que també busquen altres alternatives esportives, i que això denota com som una ciutat que on els xiquets intenten fer de la pràctica de l'esport la seva vida, cosa que denota aquesta implicació en tindre una vida sana i saludable. I a més, quan nosaltres veiem no només la moció, sinó també en xarxes socials, doncs algunes declaracions ens fan directament estar preocupats. Esports no és una àrea que portem nosaltres directament, la porten els nostres companys, i el que fem és demanar informació i veure què és el que s'està fent al respecte. També parlem amb alguns dels pares d'aquest club ciclista que també ens conten, doncs, que evidentment i efectivament en moltes vegades es veuen amb la dificultat, que no és perquè no estiga ben acotat l'espai, sinó perquè moltes vegades persones incíviques doncs no respecten el vallatge que se'ls posa, i per tant posen dificultats, però que això al final, bueno, maleducats crec jo que n'hi ha a tots els llocs i en totes les àrees, però crec que aquesta tasca s'està fent, s'està fent bé, el regidor d'esports està molt damunt d'aquest club ciclista, per la qual cosa hem votat en contra d'aquesta proposta, perquè la tasca s'està fent i que considerem que al final moltes vegades el diàleg no interessat, és a dir, el diàleg que realment siga per a poder construir i per a poder fer coses que milloren el dia a dia de la nostra ciutat, doncs crec que és el que hem de buscar. I parle del diàleg interessat perquè igual quan la resta de grups que m'han precedit en l'explicació doncs comenten que tant en el Consell de l'Esport es va parlar d'aquest tema, com que han parlat amb famílies d'eixe club i també saben que s'està damunt del tema per part de la regidoria d'esports, quan han parlat també amb la resta de membres de l'equip de govern que porten aquesta àrea perquè els donen les explicacions pertinents, i encara així se manté la proposta en vegada d'intentar seure's, doncs crec que és crear un relat interessat quan el que realment es fa palès en aquesta zona, quan no es passeja allí una vesprada de dimarts, de dijous o de divendres, doncs el que veu és que és una zona molt viva i que Vila-real tenim moltíssima gent amb moltes ganes de fer coses. I ara el que els hem de garantir des d'ací és aprofitar que tenim ganes de treballar per a poder facilitar-los el millor espai possible. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè, i per explicar-vos del grup socialista serà Xus Madrigal, el seu regidor.
Gràcies, senyor alcalde. Bueno, senyor Casabó, jo l'he votat no principalment per dos motius. Jo crec que el primer és perquè vostè no se creu molt esta moció, sincerament. Mire, jo sabia que vostè tenia aquesta reunió perquè jo, xicament, tots coneguem gent en tots els clubs, i automàticament quan me van comunicar que vostè anava a anar, jo me vaig alegrar, perquè sincerament crec que és una de les seves funcions, anar allí i preocupar-se de les coses. Quan vaig preguntar-li a següent com havia anat la reunió, algú me va dir, bueno, ha vingut per la foto. I jo, després de veure la moció, senyor Casabó, pues quasi tinc que donar un poc la raó, no? Perquè és una moció totalment buida en contingut. Ni què vol fer, ni on el vol fer, ni com, ni d'on traure els diners. Com dia el Pasqual Batalla de Foment, ni un gra. I realment, si vostè tingués un interès real en buscar una solució a tot això que està presentant, pues suposo que hauria fet com la resta de companys de la corporació, i m'haguera cridat i m'haguera dit, regidor, com està això? Què esteu fent? Teniu alguna idea? Esteu treballant en algo? I jo ja li hauria explicat què estem fent, el que anem a fer, com ho anem a fer, a on, però entonces vostè ja no tindria cap motiu per a presentar la moció. Mire, el senyor alcalde és coneixedor absolutament de lo que passa, perquè parla completament en mi cada dia, i jo en el club, i som conscients de la situació. Però al mateix temps el senyor alcalde, que està ací d'ocho intentant arreglar els empastres que tenim per quadrar la situació econòmica, pues, evidentment delega, i jo crec que dins de la meva delegació estan aquestes coses. El segon motiu perquè li voté que no és perquè si li voten que sí, demà vostè serà a dir que gràcies al Partit Popular se solucionen els problemes. I ho dic en coneixement de causa perquè és això el que fan normalment quan són especialistes, com per exemple en el camp de Fundació Flors, no? Que diuen que gràcies a l'aposta de la Diputació de Castelló se canvia el césped de Flors. Bueno, la Diputació de Castelló, senyor Llopico, que en declaracions seues, funciona a través d'uns plans, que són els plans Impulsa, als quals agraïm tots els ajuntaments, perquè jo crec que és per tots, per això està la Diputació, per treballar també per als ajuntaments, i la Corporació Municipal és qui decideix en què se gasten els diners. Vostès van presentar una moció per a canviar quatre jardins que, una vegada més, ni quins, ni quan, ni com, ni res. Per tant, el plan Impulsa, senyor Casabó, si haguera sigut per vostès, no seria per a canviar la xespa de flors, però sí que hi sent després a dir que gràcies a vostès se canvia la xespa de flors. Mire, li puc dir una...
Vaig acabant.
Sí, molt ràpidament. M'agradaria acabar en una anècdota personal, molt ràpidament. Es pensarà, quan jo era jovenet corria en un xic que era més major que jo i anaven amb corres que vega menys, però a ell li agradava tots els dies posar-se en l'eixida davant i sis esprintant perquè volia córrer molt, i quan li preguntàvem per què, em deia, perquè és que vull que siguin en la foto. Jo li recomano que no convertisca la seva carrera no sé on, perquè corre el perill d'acabar sent Adrià en el de la foto.
Gràcies, senyor regidor. Gràcies. Gràcies. Bé, doncs continuem en el següent punt de l'ordre del dia, que és el 7, i és la moció que presenta el grup municipal socialista per a denunciar la retallada del govern de la Generalitat Valenciana dels nous descomptes al transport públic que promou el govern d'Espanya. Aquesta no està dictaminant ninguna comissió informativa i, per tant, hem de ratificar la seva inclusió en l'ordre del dia. Per a la mateixa, algun vot en contra? No, doncs s'incorpora, senyor secretari, i ara anem a la moció en si, que té la paraula per explicar-la, en aquest cas, el regidor de Territori, don Emilio Biol.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Vaig entrar directament en matèria. Estem parlant de que els ferrocarrils de Rodalia, a hores d'ara, un usuari de Vila-real paga 131 euros i un mateix usuari valencià o de la província de Castelló, que no és de la zona D, ne paga el triple, però menys, és a dir, 50. Bueno, això està ahí. Per què s'ha produït això? S'ha produït perquè el dia 1 de juliol d'enguany el govern d'Espanya va aprovar les noves tarifes que venen després del Covid. És important això. En el Covid el govern d'Espanya feia el mateix que ara. Donava els diners a la Generalitat i la Generalitat ho feia gratuït per a tothom. Durant molts mesos, durant molts anys. Ara ha fet el mateix. Li va dir a la Generalitat, vostè vol els diners en les condicions actuals? I la Generalitat va dir, sí, igual. I el govern d'Espanya els ha portat així, a València. Per sorpresa de tots, inclús de part del PP, clar, perquè en aquests municipis també n'hi ha del PP, pues, desafortunadament 15 municipis valencians, entre ells Vila-real, pues, s'han quedat sense esta rebaixa. Mazón i companyia han començat a dir pues, lo de sempre. Primer un poquet de veritat, després mitja mentira, després embolicant i, com sempre, mentint. Mentint-hi molt. El govern d'Espanya, com és la seva obligació legal, li ha demanat explicacions i en aquestes explicacions ha vingut embolica que fa fort. Cirat té 214 habitants. El Toro, 250. Saben per on van, no? Per a que li deixen d'aplaudir a esta persona que no sé com se pot mirar tots els dies a l'espill. Vostès se ho imaginen, senyors del PP? Tots els dies se mira a l'espill amb 228 morts que estan ahí. Que estan ahí. Per tant, volia dir-ho perquè tinc ganes. Volia dir-ho perquè tinc ganes. Crec que el president Mazón, els valencians no molt mereixen. Tornar a la moció, per tant, és tan senzill com que els diners que Pedro Sánchez i se va matar al Cid i a Manolete, simplement s'agafen aquests diners i se paguen i se posen al lloc. Perquè si no, tornarem a dues preguntes que els valencians normals ens atormenten. Primera, per què ens mentixen tant i ens fan tant de mal retallant? I dos, i en aquest cas jo li pregunto també a Amazon, on estan aquests diners que el govern d'Espanya li ha donat per a que la gent de Vila-real li costi anar en tren un terç menys que el de Cullera, Gandia o qualsevol altre poble municipi. Per tant, en els detalls està el dimoni. I este és un xicot de detall, però per favor li demanem des de Vila-real, des del grup socialista, al president Mazón, que aplique simplement que els diners que li han donat per a que siga el preu que toque, és a dir, gratuït per als menors de 15 anys, la meitat entre 15 i 30 anys i el 40% per als majors de 40 anys sigui una realitat. És tan fàcil com apretar el botó, com fer abans i com ha fet sempre durant la Covid. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor regidor. Bé, doncs alguna intervenció en el debat d'aquest punt? Doncs pues passem a votació. Regidor, no ha escrit?
Sí.
Vox?
No.
Perdó, no? Ah, no. Compromís?
Sí.
Partit Popular?
No.
PSOE?
Sí.
Bé, doncs queda aprovada. Anem a explicacions de vot. Regidor, no ha escrit, Manu Robert té la paraula.
Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Mire, jo he votat que sí a esta moció, perquè és una moció que afecta directament als veïns i veïnes del nostre poble, especialment a totes aquelles persones que viatgen diàriament a València i, per tant, l'afectació és directa i real. I, per tant, la moció és una moció realista. És una moció que estem patint, siga el responsable que siga, tal conforme ha detallat el senyor Albiol en la seva explicació. Jo el que sí que crec que és important destacar és que efectivament Vila-real no és ni deu de ser mai un poble de segon i sin embargo ho és per València, ho és, i bueno, només hi ha que mirar en tots aquests últims anys què és el que està passant i totes les ajudes que estem demanant i tot el que nosaltres estem demanant contínuament i que no s'està otorgant. Això el que significa és que hi ha un detriment de tots els drets que tenim en quant a igualtat tots els vilarealencs, i s'ha de ficar els punts sobre les is efectivament en aquest tipus de circumstàncies. Hi ha moltíssima gent que viatja a València i que això va a costar-li el triple, o sigui, no estem parlant d'un gasto de qualsevol manera, i n'hi ha molts estudiants, i els estudiants, com vostès saben, no tenen ningun tipus d'ingrés, més que els pares o les famílies puguen ajudar-los. Per tant, ha votat que sí, i que l'únic que dic és que no solament s'ha de denunciar, sinó que els representants polítics que tenen vostès, el grup proponent, són els que tenen que fer força també en València perquè arribi directament a on tenen que arribar, siga al mateix govern o siga els representants que estan en els corts valencianes, que són els definitiva, són els que prenen les decisions sobre aquest tema. És important que en Vila-real ens deixem ja d'instar i que demanem també a tots els representants polítics que tinguem, no solament en la comunitat valenciana, sinó també en Madrid, perquè facin força i que Vila-real, des de luego, no siga aquell poble que bueno, pues està ahí al costat de Porcelanosa i que ningú li fa cas. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè, senyor regidor. Explicar vot, Vox. Senyor Archela, té la paraula.
Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, el PSOE reclama a la Generalitat Valenciana ajudes en el transport públic per a esta zona tarifària, la zona D, en la qual es troba el nostre municipi, a banda d'altres de la nostra contornada, com Gandia, Cullera, Xàtiva, Sagunto, Castelló. No obstant això, cal recordar que en esta zona tarifària no hi ha cap servei de transport gestionat per a la Generalitat Valenciana, ja que és Renfe, una empresa de competència estatal, qui presta aquest servei. Per tant, aquesta petició, en la moció, escapa a les competències de la Generalitat. I si el PSOE està tan preocupat pel transport públic, li anem a recordar dues qüestions molt greus que sí són competència municipal i que, per tant, sí depenen de la seva gestió directa. Per una banda, se va perdre una subvenció pel transport urbà municipal, el nostre famós bus groguet, per un deute de tan sols 250 euros a la Seguretat Social. Una negligència greu que va suposar un perjudici directe per als veïns i que ara serà l'Ajuntament que haurà d'assumir aquest cost amb fons propis del consistori. Per una altra banda, també li recordem la licitació d'aquest mateix bus groguet, que es va tramitar d'una manera incorrecta i que una mala gestió administrativa ha provocat que l'Ajuntament es veja enfrontat a una demanda per part de l'empresa que hauria d'haver guanyat aquest concurs i un error que pot tindre conseqüències econòmiques que avui en dia no coneixem. En lloc de buscar excuses i culpables fora, el PSOE hauria d'assumir les seues responsabilitats i gestionar amb rigor allò que sí és de la seva competència. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè per explicar vot. El compromís té la paraula a doña María Fajardo, seva portaveu.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, jo crec que no... la moció el que demana és molt clar, vull dir, el que demana és a la Generalitat Valenciana que accepte i s'ajuda que el govern de l'Estat presta a les comunitats autònomes per a beneficiar els seus veïns i veïnes en quant a l'ús del transport públic, en una ajuda que el govern de Pedro Sánchez el que ha posat és el 50% íntegre per a que les comunitats autònomes doncs, puguen finançar aquestes ajudes al transport posant el 50%. És a dir, jo tampoc acabo d'entendre el sentit del vot en tant en quant sí, s'ha vingut a demanar moltíssimes vegades que cedim espais a la gent jove per a que puga estudiar, per a que les biblioteques obriguen més temps, però volem que tinguin a on estudiar, però després volem que per anar a treballar que paguen i per anar a estudiar que paguen i quan més millor, perquè és molt bonic allò de retallar els impostos als que més tenen, no? Retallem, que no paguen impostos per a successions, però així el transport, la gent que més pot afavorir que al final són els joves, que són els que necessiten diners per a poder encetar les seues vides tant professionals com formatives, doncs que tinguen entre bancs. I no només aquesta gent, sinó també la gent més major, que pot tindre aquesta autonomia de poder desplaçar-se a veure a una persona estimada al poble veí o a l'hospital, en el cas de voler anar a Castelló... No ho sé, vull dir, no acabe d'entendre, vull dir, per una qüestió de coherència nosaltres hem votat a favor, no podem estar sempre demanant a les altres administracions, siga el govern de l'Estat o siga la Generalitat, que col·labore amb nosaltres, però ara que tenim descomptes que el govern de l'Estat posa a disposició del nostre govern autonòmic, dir que no les volem. No és admissible que mentre altres territoris de l'Estat mantenen fins i tot aquestes ajudes i les reforcen posant més diners, el nostre govern autonòmic, lluny de protegir els drets dels veïns i veïnes, doncs decideix abandonar-la en el moment que el transport públic per al nostre planeta també és essencial, perquè això fa que el medi ambient millore, que l'economia de les butxaques dels veïns i veïnes també siga més saludable i també que puguem construir xarxa social, perquè al final una bona xarxa de transports beneficia a la interacció que fem les persones. Que estiguem millor connectats amb Gandia que amb Benicarló, per a mi és inadmissible també, i això és un altre debat per a un altre dia. Però que els joves puguen estudiar i treballar amb autonomia, que les persones majors tinguin autonomia en els seus desplaçaments, reduir l'ús del vehicle privat. És incomprensible de veres que la Generalitat Valenciana, en lloc de sumar-se a aquesta aposta, decidisca una vegada més mirar cap a l'altre costat i carregar el cost a les butxaques de la gent més vulnerable, que ja arrosseguem el problema de la vivenda als més joves, doncs ara també pagar per anar a estudiar o anar a treballar. I més incomprensible encara quan estem parlant d'un suport estatal que, com he dit, cobreix el 50% del cost del servei. És una decisió clarament ideològica i no tècnica i per això és totalment injustificable. Moltes gràcies.
Gràcies a vostè per explicar vot del Partit Popular, doncs Jaume Llorenç té la paraula.
Gràcies. Gràcies, senyor alcalde. Bé, avui estem parlant d'una qüestió que afecta directament al dia a dia dels nostres veïns, com és el transport públic. Avui podríem parlar del caos crònic que pateixen els usuaris del servei de Rodalies entre Castelló i València, per exemple, trens que no arriben, que es cancelen sense avís, estacions que no estan a l'alçada, i el pitjor de tot, una administració com és el govern d'Espanya que ni escolta ni actua. Però davant això, què fa el Partit Socialista de Vila-real? Pues exigís una solució al Ministeri de Transport? Reclama al ministre Óscar Puente, que també és del PSOE, que assumisca la seva responsabilitat? Pues no. El que fa és culpar a la Generalitat Valenciana de no aplicar descomptes en una zona, la que se denomina D en la moció, on l'únic servei disponible a Vila-real és precisament de Renfe, que és competència exclusiva de l'Estat. Així no hi ha ni zona A, ni zona B, ni zona C, ni tot allò que expliquen. Això no és només una responsabilitat, és realment un intent per confondre els veïns. I, a més, si me permeten, és indignant que es pretenga que siguem els valencians els que assumim part d'aquest 50% del cost d'un servei que correspon financiar i gestionar al govern d'Espanya, que és que ho té molt fàcil. Si considera que els viatges estan cars, que els baixa Renfe, el que crega oportú i tema solucionat. per a tots o per a determinats col·lectius, però que els baixi per edats o com siga, però que els baixi. La realitat és que és molt cabuda i no es tapa desviant el foco. Els rodalies són responsabilitat de l'Estat. Renfe i Adif depenen del govern central, del seu partit, i mentre vostès callen o el que és pitjor tracten de desviar l'atenció, doncs milers d'usuaris pateixen dia a dia el funcionament irregular d'este servei. Però és que hi ha més, aquesta deixadesa en la gestió doncs no és casual. Darrere hi ha una estructura viciada, opaca, que en molts casos estem veient com ha derivat en escàndols de corrupció. I em referisc als casos que estan esquitant ara mateix a ADIF, l'Administració d'Infraestructures Ferroviàries, casos investigats ara mateix per la justícia en els quals ja s'han detectat adjudicacions falsejades, comissions il·legals, sobrecostos, casos en els quals els càrrecs nomenats pels governs del PSOE molt recentment estan baix sospita. Esta setmana mateix, no fa falta anar més junt, un jutge de l'Audiència Nacional retirava el passaport i prohibia eixir d'Espanya a l'expresidenta d'ADIF, Isabel Pardo de Vera, investigada per 5 delictes: malversació de cabals públics, soborn, tràfic d'influències, prevaricació i pertinença a organització criminal. I mentre els diners es van perdent en xarxes clientelistes, les inversions no arriben on les necessiten. Els rodalies seguissen sense modernitzar-se i línies com la de Castelló-València és que se cauen a trossos. Al final no es tracta només de corrupció, també és un model fallit de gestió pública. Vostès tenen l'obligació de defensar els interessos de la nostra ciutat, no els del seu partit, i si hi ha un servei essencial com el Rodalies que està en decadència, li exigeixen a qui té la competència, el govern d'Espanya, el seu govern. I si volen que es baixen els preus, doncs li exigeixen a qui té la competència, el govern d'Espanya, el seu govern. Deixen de tirar pilotes fora, diguen la veritat a la ciutadania, el Rodalies no funciona perquè el PSOE l'ha abandonat i l'ha utilitzat com un instrument més de poder i clientelisme. I front a això, la seva solució és demanar a les altres administracions que es facin càrrec de descomptes, és a dir, que d'alguna manera els paguen la festa. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor regidor. Hasta ara, mentre no han governat vostè, han estat. Això és la clara veritat en el carrer. Mentre no està Mazón governant la Comunitat Valenciana, la gent els ha tingut. I esa mentira és molt fàcil de desmuntar. Siga competència, no siga competència, tinguem que ficar el 50%, no tinguem que ficar el 50%, perquè per a lo que els interessa, evidentment el 50% sí que el fiquen. Però el problema és estar al costat de la gent en Vila-real primer o no. I gràcies a PP i Vox, la gent del nostre poble, pues avui queda clar, en este plenari no té dret a tindre els mateixos preus que en altres llocs i té que pagar el triple per anar en tren. Això és el que aporten a la nostra ciutat PP i Vox, per a que ho tinga clar la gent. Bé, continuem en el següent punt de l'hora del dia, és el despatx extraordinari. N'hi ha dos, n'hi ha que incorporar-los, n'hi ha que votar-los. El primer és l'aprovació de la compte general del pressupost municipal corresponent a l'exercici 2024. I el segon és la proposta de l'alcaldia d'aprovació de l'expedient de suplements de crèdit número 28/2025, finançat amb baixes per anul·lació. Bé, per a la seva incorporació, algun vot en contra? Ho aprovem per unanimitat, l'urgència? Queda incorporat, senyor secretari, per unanimitat. I ara anem als dos punts. El primer, com he dit, és l'aprovació del compte general del pressupost municipal corresponent a l'exercici 2024. Com saben, és un document realment molt tècnic, elaborat per els, i evidentment pues, el tenen a la seva disposició i el coneixen. Alguna intervenció? Algú vol dir alguna qüestió? Bé, pues, passem a votació del mateix. Regidor, no ha escrit?
Sí.
Vox?
Abstenció.
Compromís?
Sí.
PP?
Sí.
I PSOE?
Sí.
Bé, doncs queda aprovat. Alguna explicació de vot? Algun grup? Moltes gràcies. I el segon és la proposta de l'alcaldia d'aprovació de l'expedient de suplements de crèdit, com he dit, 28/2025. Bé, com tenen, la proposta que es planteja és, per a simplificar, com saben, estem en un moment de dificultats en la ciutat, bueno, ho hem estat sempre des que hem arribat a governar en el 2011 perquè hem tingut que combinar la gestió de la ruïna en l'abans, no? De la ruïna que ens va deixar el Partit Popular anterior que continuem pagant. En aquests moments hem aprovat el pressupost tard, com saben, per desgràcia, també per una sèrie de sentències que tenien que abonar i dificultats de quadrar els números. Finalment se van quadrar i una vegada s'ha ficat en marxa el pressupost que ha entrat en vigor en el mes de juny, és evident que hasta el mes de juny la vida continua, no? En gener, febrer, març, abril, maig, i ahir ha estat en vigor un pressupost prorrogat. Al volcar el pressupost prorrogat en el pressupost en vigor, n'hi ha que fer tota una sèrie d'ajustos de comptabilitat i n'hi ha que veure, evidentment, què tenim i què no tenim. Què tenim i què no tenim per a tirar endavant? Per exemple, per a poder anar a parlar amb la gent quan se té una proposta, perquè a mi me consten, tinc un gran equip, regidors que xafen el carrer tot el dia, regidors que me transmitissen, evidentment, delegats, els problemes que n'hi ha en les juntes de coordinació i directament pues, al telèfon i en les reunions i en el que faig a falta. Per tant, igual que s'ha dit anteriorment en el tema del Club Ciclista, soc perfectament coneixedor d'aquestes dificultats, perquè a més pues, el Partit Popular se va enterar també quan me van dir a meus pares en el reparto d'unes copes, no? D'uns trofeus. Jo sabia alguna cosa al respecte i els vaig dir que quan poguera atendre'ls, els atendria, no per escoltar-los quin era el problema, perquè el conec, sinó per anar allí en solucions i plantejar les solucions. La diferència és que jo tinc poc de temps perquè tinc que dedicar-lo a treballar per este poble tot el dia, especialment per a gestionar la ruïna que se mos va deixar i per a quadrar aquests números. Quadrant aquests números tenim necessitat, evidentment, de fer front als mesos que queden i tenim necessitat d'aprovar una sèrie d'expedients per a intentar nutrir econòmicament les partides de les distintes regidories per a poder fer front, com he dit, a la necessitat que el dia a dia ens dona la ciutat. Una de les necessitats que tenim damunt de la taula, entre moltíssimes, que vindran en breu al plenari per a quadrar aquests números després de volcar el prorrogat en el pressupost en vigor, és la de les festes del poble, que com vostès saben, per tradició, doncs es comencen a principis de setembre i en les quals, evidentment, estem tots molt d'acord, votem a favor del programa de festes per unanimitat que fa la nostra Junta de Festes en Vila-real i a partir d'ahir, doncs, evidentment, som molt coneixedors tots que res cau del cel, que quan ve algú a cantar vol cobrar, que quan vol muntar un escenari vol cobrar, que seguros que n'hi ha que fer, n'hi ha que cobrar, etcètera, etcètera. I a més és un cas específic el de festes, perquè n'hi ha moltes d'aquestes contratacions que si el taló, el cheque per a cobrar no està, pues Falete no puja a l'escenari el diumenge últim de festes, que enguany tindrem a Falete així, vull dir. Un exemple per a que mos entenga la gent. De vegades n'hi ha coses que es poden fer les RCs, anar tramitant i se paguen quan se poden. Però en aquests casos n'hi ha alguns servicis, alguns gastos, algunes despeses que o se fan d'una manera distinta que la llei ens autoritza, que és la d'emitir un manament que des d'alcaldia legalment puc fer o des de la regidoria d'Hisenda a justificar per part del regidor regidora responsable, en aquest cas Miriam Caravaca de Festes, on se li fiquen uns diners en el compte que ha de justificar davant de la intervenció i de l'alcaldia presidència d'en què se'ls gasta per a poder tramitar-los. D'aquesta manera se pot donar resposta a aquesta necessitat de despesa ràpida que te produís la possibilitat de complir en el que realment se mos exigís per a aquest tipus de qüestions. Parlem de treballs d'enginyeria, parlem del tema de seguros, parlem del tema de metges i enfermeros pels bous, parlem del tema dels concerts, etcètera, etcètera. Bueno, pues això és el que avui demanem. Demanem agarrar concretament una quantia que són 316.000 euros d'un lloc i passar-los a festes, a la partida de festes, per a que es publiqui ara durant 15 dies aquest expedient, perquè pugui alegar qui crega convenient el que crega convenient, i aleshores que entre en vigor mínim uns 10 o 12 dies abans de les festes per a que la regidora puga, primera, puga alcaldia i intervenció emitir-li o pressupostària, l'oficina pressupostària, el corresponent manament a justificar i que ella vagi a fer-hi les contratacions que, per exemple, els seguros pues, n'hi ha que tindre els 15 dies antes i una sèrie de qüestions que són un poc complicades. Bé, dit això, d'on agarrem més diners? I ahí ve el tema més complicat, perquè possiblement si haguérem tingut més diners, pues, avui vindríem en diversos expedients més. Però bueno, ja vam dir l'altre dia, no ho diem nosaltres, per a aquestes mentires del PP continuades que ens diuen votant en contra de mocions a la Diputació, en la Generalitat i en tots els llocs, bueno, hem sofrit molt aquests dies perquè ens hauria encantat que vingueren informe favorable de la intervenció. Avui no ven informe favorable. I no ve perquè ho agarrem dels diners del contracte programa. Del contracte programa que diu la interventora que a dia d'avui el senyor Mazón encara no ens ha pagat, encara no ens ha pagat, no considera que siga fiable la seva paraula, per entendre'ns, ni tota la tramitació que estem fent per tirar-lo endavant, i com a dia d'avui no està encara firmat, doncs evidentment la interventora ens diu que no podem agarrar aquests diners. Però si no prenem la decisió, i evidentment aquest òrgan, el pleno, és l'autoritzat per fer això, si no ho fem, serà pitjor l'espart que l'escurà, i el problema encara serà major. Això és el que es planteja, evidentment, i s'ha proposta de modificar aquest crèdit en aquests 317.000 euros, per desgràcia, en l'informe desfavorable de la intervenció, perquè el contracte programa es diu el que ens té que pagar Amazon, 2 milions d'euros, estem tenint que assumir-los en recursos propis nosaltres perquè la Generalitat no complís. Ni arregla els bitllets de tren, ni complís en el poble de Vila-real, etcètera, etcètera. Bueno, alguna intervenció en el debat? Pues passem a votació i després explicacions de vot. Perdó, falta Santi, però s'ha tingut que anar així al bany. És que crec que anava a algo, però encara no, no són les 12.
No, Santi.
Val. Pues, de totes formes, votem, ja està. Regidor, no ha escrit?
Sí.
Vox?
Abstenció.
Partit Popular, perdó, Compromís?
Sí.
Partit Popular?
Abstenció.
I Grup Socialista?
Sí.
Bé, doncs queda aprovada la proposta. Vale? Alguna explicació de vot? Ningú? El senyor Casabó, portaveu, té la paraula.
Sí, gràcies. Bé, vostè ha comentat aquest informe desfavorable de la intervenció. Primer dir que aquest punt que ha passat ara per ordre del dia, hem tingut la documentació apenes 2 hores abans del ple, però tot i això ens hem pogut llegir els informes que acompanyen a aquest punt. Vostè parla del contraprograma i anem a parlar del contraprograma, no? Perquè en aquest informe queda clar també que vostès tenen aquesta proposta del contraprograma en data 13 de maig de 2025, per tant 15 dies inclús abans d'aprovar el pressupost municipal, i vostès han confirmat aquesta proposta a la Generalitat Valenciana el 21 de juliol de 2025, dos mesos més tard del moment en què va arribar aquesta proposta, però és més. Se diu també en aquest informe que ara mateix el contraprograma no anem a poder cobrar-lo de moment l'Ajuntament de Vila-real, perquè a dia d'avui l'Ajuntament de Vila-real és deudor amb la Generalitat Valenciana i per tant hi ha 8.309 euros, 8.231 euros i 36,08 euros. Per tant, fins que tot això no es solvente, la Generalitat Valenciana no podrà fer aquest ingrés del contraprograma. Per tant, està molt bé que vostè utilitzi el contraprograma per allò que li interessa i per a fer política, però compteu tot, perquè aquest informe desfavorable parla també de que aquest contraprograma ara mateix està paralitzat per aquests deutes que té l'Ajuntament de Vila-real amb la Generalitat Valenciana. Per tant, fins que això no ho subsane l'Ajuntament de Vila-real, tampoc podrem cobrar aquests diners, que, com li dic, la proposta del contraprograma la tenen vostès des del 13 de maig de 2025 i el pressupost, si no recordarà mal, se va aprovar el 27 o 28 de maig. Moltes gràcies.
Només aclarir-li una cosa. En primer lloc, evidentment, ha arribat pues, evidentment, amb molta celeritat, perquè hem estat discutint tota aquesta qüestió aquests dies, intentant arribar a temps per a aprovar les coses. Però bueno, abans els anys se calculaven més o menys en la cultura nostra cristiana, abans de Cristo, després de Cristo, alguns diuen ara abans del Covid, després del Covid, i cada vegada quedarà en la imaginació, no? I en la nostra memòria, abans de Mazón, després de Mazón, abans del PP, després del PP. En esta comunitat és com calcularem les coses. Abans del PP, en la Comunitat Valenciana, fa 2 anys, esta és la factura enorme que estem pagant, en els trens, en la discriminació a Vila-real, en infraestructures, en diners, en de tot, però faltava esta. I esos 8.000 i pico euros que diuen ahí en l'informe són interessos que ens cobra la Generalitat Valenciana, que mai en la vida ens ha cobrat el govern del Botànic. ¿Vale? Aixina trata el senyor Mazón als ajuntaments i al resto d'administracions. És la primera vegada que ens cobren interessos, ¿vale? Perquè a vegades pues, les subvencions se ens donen, no les utilitzem i les tenim que tornar, llavors tardem un poquet en tornar-les, miren la dificultat econòmica que té aquest ajuntament i en aquesta dificultat que tenim de tornar-hi-la a temps quan ells consideren, doncs ens van cobrant interessos, com si fos el nostre banc, la Generalitat Valenciana. Això és d'una vergonya i que vostè damunt ho apoya això i aplaudisca totes les dies, en aquests 3 dies que se dedica durant la setmana a ficar la soga a Vila-real i 2 a fer-se fotos demanant que se solucionen coses. Bueno, en definitiva, això és un element, però és que damunt, jo quan parlen els tècnics aquestes setmanes me diuen que no hauríem de pagar-los i que van a negar-se a pagar-los perquè consideren, per lo menos així no ho ha decidit la nostra TAC, que és una vergonya i a més legalment creu que no li correspon a la Generalitat. Per tant, per més que en aquests moments i se siga l'argument que utilitza el senyor Mazón per no pagar el contracte programa, li anuncie que si els nostres tècnics diuen que no n'hi ha que pagar els 8.000 euros al senyor Mazón, anirem als juzgats i als tribunals contra el senyor Mazón i espere que nosaltres, així, quan duga la proposta a este plenari, que és el legitimat per a poder aprovar una demanda contra el Partit Popular i el senyor Mazón, com he fet tota la vida, inclús contra els governs nostres, quan hem tingut que cobrar alguna cosa i no se mos ha donat legalment, espere que voti a favor vostè d'anar als juzgats contra el senyor Mazón, cosa que crec que serà molt complicat, evidentment, donat el contracte que vostè té en ell, no? I en el Partit Popular. Però, bueno, que li expliqui la situació com està, per si tenia algun tipus de dubte. Per tant, això no és el problema. El problema és que no estan firmant absolutament res. El problema és que estan retrasant tots els tràmits i només té que parlar, si té un poquet de temps, ja que en té tant, per tanta foto, l'únic que té que parlar és en els tècnics nostres que estan treballant i lluitant de serveis socials i de secretaria en València, a veure què podem fer en el contracte de programa. Vale. Bueno, pues continuem en el següent punt de l'ordre del dia, que és l'últim ja, val, que és de la part de control. La dació de compte, la primera, són resursos de l'alcaldia, es tracta de la Junta de Govern local. Senyor secretari.
Es dona compte de les resolucions de l'alcaldia de dates 19 de...
Bé, s'acaba d'interromper la comunicació. Crec que la recuperem.
De fet, de data 11 de juliol del 25, sobre la revocació de la delegació de les atribucions de l'alcaldia. Vale, suposo que serà la d'algun regidor que estarà puntualment de vacances i tal, algun, ja està, i evidentment assumir la firma jo mentre aquests dies no s'està present així en la ciutat, en la regidoria. Bé, i per últim, precs i preguntes. Comencem. En el regidor no ha escrit. Manu Robert, té algun prec, alguna pregunta?
Ninguna, gràcies.
Moltes gràcies a vostè. Vox, Fernando Archela.
Sí, moltes gràcies, senyor alcalde.
Jo un, primera prec, pregunta... jo un prec primer, si poden ficar a l'aire, per favor, a qui li corresponga. Primer. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor alcalde. La primera pregunta la faig al senyor Obiol. Senyor Obiol, com vostè sap, el contracte de semàfors el tenim caducat des d'agost del 2023. Nosaltres ja en el plenari d'octubre del 2023, en el de gener del 2024, ja li vam demanar la situació en què es trobava aquest contracte. En novembre del 2024 van tornar a demanar-ho arrel de unes publicacions que van eixir de que la licitació ja estava en curs. La realitat és que nosaltres hem estat buscant el portal de contractació de la licitació i no han sigut capaços de trobar-la, segurament per ignorància nostra. Entonces, ens agradaria saber realment en quin estat es troba aquest contracte i si està licitat, si ens poguera facilitar el número de l'expedient, i ho agrairíem i així nosaltres veuríem tota la documentació. Moltes gràcies.
Té alguna pregunta més? Pues formule-les, per favor, i li contestem, si és possible.
L'altra pregunta no va dirigida al senyor Obiol.
A qui siga.
Bueno, pues, l'altra pregunta la faig al senyor López. És relativa a la memòria justificativa de decenatura. Això ja ve del plenari de febrer del 2025, que ja, bueno, com vostè sap, la subvenció que se li va otorgar d'aquests 25.000 euros haurien d'haver justificat en una memòria justificativa el 31 de gener del 2025. Nosaltres en el plenari de febrer ja li van demanar si sa memòria l'havien presentat i sa justificació. Van tindre un intercanvi d'informació, primer que era errònia perquè me va remetre el conveni nosaltres el teníem, i li van demanar exclusivament pues, lo que deia la clàusula 10 d'aquest mateix conveni, que era la memòria justificativa. El que volen saber és si Edecenatura ha fet aquesta justificació, o sigui, si l'han presentat, i si ho han fet, si ens la podem facilitar. Nosaltres aquesta demanda la vam fer també per registre en abril d'aquest any, perquè com no ens vam aclarir, pues a veure si aixina podem dur a terme.
Són les dues preguntes. Dues qüestions. Al senyor Obvio, el que corresponga, no sé si a lo millor sí, el tema de semàforos, el contracte, i el senyor López després contestarà la memòria de Senatura.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Sí, efectivament, com vostè diu, el contracte de semàfors està caducat el 2023. És veritat que aquesta no és una situació nova, encara que el que acaba de dir no excusa que el contracte està caducat, no? Per tant, simplement, i només li puc reiterar que, evidentment, el plec per licitar-ho està en contractació, no puc dir-li en quin punt, però me comprometo a contestar-li per escrit, per indicar-li en quin punt se troba. Moltes gràcies.
Bueno, jo només li afegís ninguna de les situacions que n'hi ha en quant a l'obligació que tenim, que és evident, de licitar els contractes, igual que en altres administracions se produeixen retrasos i venen extrajudicials de forma permanent, ninguna intenció n'hi ha en no licitar res de forma voluntària o dolosa. El Departament de Contratació té unes dificultats importants de personal en aquests moments que vostès també coneixen, són tot el món coneixedors. La eixida de diverses places de forma prou repentina per aprovació en altres administracions que van desmantelar en un moment determinat les places, la dificultat de cobrir les mateixes fins que no n'hi hagi un pressupost i plantilla pressupostària, alguna situació personal complicada d'alguns funcionaris i, per tant, aquest és el motiu des de fa ja un temps de dificultats en aquest departament i, evidentment, s'està treballant per a ficar mesures. Ja vaig dir l'altre dia que el propi vicesecretari, pues, com a responsable de la part de secretaria de contratació, s'està articulant una estratègia per a pues, cobrir places el abans possible, auxiliars administratius, tal. Vam tenir una reunió l'altre dia, modelos distints que tenim en pronte van aixir comissions de serveis, possibilitats de comissions de serveis, possiblement, evidentment, anem a tindre algun conveni en algun ajuntament del voltant per a poder inclús tirar de les bolses seues de forma urgent en aquells casos que siguin necessaris, perquè som conscients d'aquesta situació. Però, per deixar molt clar davant de la gent, no n'hi ha ningú interès en tindre-ho caducat i ja està, sinó tenen que haver dos coses per a poder licitar un contracte major, a més d'aquest tipus important, que són que n'hi hagi diners, ¿vale? Lo qual moltes vegades n'hi ha dificultats de tindre tots els diners necessaris i se va prioritzant en el que podem i se va tirant endavant, i dos, evidentment, ja no està en el tema dels diners, que moltes vegades se fiquen, sinó la capacitat de la força humana també i tècnica de poder tirar endavant aquests procediments. I això és una realitat que pot perfectament consultar baix al departament i van com poden. ¿Vale? Aquesta és la realitat. Vale, el senyor López.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Sí, jo també recordo la petició d'informació que se va fer i com bé ha comentat el regidor Archela, va haver ahí un poc de confusió en quant a la documentació sol·licitada. Jo tenia constància de que estava solventat, però si em diu que no, revisarem des del departament i si està la informació se la remitim a la major brevetat. I li convidem també a participar de l'activitat del simpòsium per a que conega també de primera mà allò que fa l'Associació d'Estudi i Divulgació Científica. Moltes gràcies.
Bé, moltes gràcies. Doña Irene Herrero, algun prec, alguna pregunta?
Sí, gràcies, senyor alcalde. Esta és per a vostè, és sobre l'inventari, que ja li vaig preguntar en el plenari de novembre si quan anava a actualitzar-se l'inventari, vostè me va respondre que no considerava que fos algo prioritari. Pues bé, ara hem rebut, tenim un informe de la viceinterventora en un punt de d'avui dels comptes generals del pressupost del 2024 dient que ja no es pot demorar més. Entonces la pregunta és, ja no és només Vox el que ho sol·licita, ja té un informe de la viceinterventora, quin és el plantejament que tenen al respecte?
Bueno, jo li ho he explicat en moltes ocasions, és una responsabilitat que queda molt clara de qui la té en les administracions públiques, que és la secretaria municipal, tema purament funcionarial en el qual el polític el que pot fer, evidentment, és animar a fer-ho, la viceinterventora ha dit el que té que dir, igual que la sindicatura de comptes en el seu dia ja ens va advertir també que n'hi havia que actualitzar l'inventari i tal. Sempre he dit que aquest tema, i vull deixar-ho molt clar cara al carrer, perquè li ho he dit moltes vegades, aquest tema no significa que n'hi hagi un descontrol respecte a què té l'Ajuntament de Vila-real i qui deixa de tindre, és a dir, aquest Ajuntament té molt clar i no hi ha ningú tipus de dubtes respecte als béns que són nostres, estan en registre de la propietat, estan en els expedients que controlen evidentment els funcionaris, quan canvia una corporació se fa un arqueo, és a dir, tot això se fa adequadament, que és el que diu la llei, però és veritat que n'hi ha un model concret que és el que es denomina l'inventari de béns. I aquest model concret, modelitzar-lo, és el que nosaltres hem tingut dificultats també des del punt de vista personal i tècniques. Bueno, jo el que li puc dir és que la secretaria d'aquest ajuntament, el secretari és conscient d'aquesta realitat, fins al punt de que me consta que en aquests moments, jo per a mi, evidentment, perquè en les decisions que jo prenc, pues, tinc les prioritats que tinc, però ells hauran de marcar-se el seu planning i me consta que entenen la importància i la prioritat que té el tema, i ara sí, així vam quedar. Pues, la setmana passada me consta que el vicesecretari va acompanyar al secretari a la Diputació de València durant tot el matí per a una reunió per un model, val? En el qual allí pues, mos poden ajudar un poquet també, perquè pareix que tenen una sèrie d'aplicacions informàtiques i algo que mos podrien anar molt bé i a lo millor és molt més àgil. Algo m'han contat, si vol el vicesecretari dir alguna cosa un poc de lo que... Sí, pues dir-ho, pues, si vols, fica el micro, però que s'està treballant, eh?
Sí, pues... Com diu el senyor alcalde, vam anar a la Diputació de València, el secretari i jo, i ens van estar informant de com porten l'inventari a la Diputació de València, que ja tenen molta experiència. I el que hem vingut de la Diputació de València és una mica en un full en una ruta a seguir per a fer l'inventari tal com marca la legislació aquí a Vila-real. I hem vingut, doncs, això, farem un plan per a posar en marxa l'expedient de l'inventari i a veure si podem tindre un inventari, doncs, a la major brevetat. Doncs.
Molt bé. Alguna qüestió més, senyora Herrero?
Sí, gràcies, senyora alcalde. L'altra és, li ho tinc que preguntar així, perquè com no se mos va convidar a la mesa general de negociació, a vegades se mos convida i a vegades no, pues tinc diversos dubtes sobre el que es va parlar en aquesta taula i m'agradaria veure si mos ho pot aclarir. La taula de negociació la van tindre el passat divendres i en aquesta taula vostè va anunciar la intenció d'establir un protocol de pago per a les hores extres, de forma que les hores treballades fins al 31 d'agost serien abonades en octubre. El meu dubte és, el protocol per a cobrar garantitza este pago puntual o pagos en el futur? Seguiran havent retrasos? Ficarà sempre un protocol de pago o compensa fer-ho? Moltes gràcies.
Bueno, primer, disculpa si no se'ls va convocar, donat que suposa que en les altres convocatòries que sol fer la regidora de l'àrea, pues, seu tema és ja clar i se'ls va convocar, i com he assumit la responsabilitat esta setmana passada, pues no, a lo millor hem fet aquest error i disculpes, val? Però, i a més se va fer en caràcter extraordinari i urgent, i per tant n'hi ha dos elements. Primera, que era jo que no tingués experiència de convocar-les, donar que delegat en la regidora, i segona, que la jefatura de personal és nova, és una altra funcionària al cessar l'altra i possiblement s'hagi produït ahir. Aquesta és la primera, ¿vale? Perquè evidentment no tenim ningú problema en que vinguin i saben que en aquest sentit som completament oberts i transparents. I segon, el que vaig dir, pues, no sé si li ho han transmitit bé, però no és aixina. És a dir, nosaltres tenim en taules de negociació des de fa ja molt de temps una intenció i un compromís que tinc que dir-li que no l'he complit, és la veritat, de pagar cada 3 mesos, si és possible. Ja s'ha dit en moltes taules, no és nou, no? Seria lo recomanable i lo lògic que se poguera pagar de cada 3 mesos. Però també tinc que dir que evidentment aquest protocol no és fàcil de complir. Esta vegada, per exemple, per al tema de les hores i tal, no se pot pagar tot el que arriba té un filtro i s'estudia, i pues, s'està requerint a diverses regidories per a que rectifiquen alguna sèrie de qüestions que de vegades, sense mala fe ni sense ningun tipus d'intenció de que vaig a més allà de l'error humà, pues a vegades el nom no està bé, les hores que ha fet no està bé algú, però això se veu, perquè nosaltres sí que tenim un control horari i quan arriba recursos humans se detecta, no? I quan se detecta se li requereix als departaments perquè subsanen. En alguns casos ens fan cas molt pronte, en altres tenen que fer unes mínimes pesquises o averiguacions i tarden una setmana, tarden 2 setmanes, i a vegades això també retrasa moltes vegades les coses, val? Jo, l'objectiu d'aquest govern, i a partir d'ara ho anem a intentar fer, és pagar cada 3 mesos. I això és el que li he donat ordre a recursos humans i el que anem a fer a partir d'ara, des de luego, el meu compromís d'esta vegada intentar-ho complir. A dia d'avui crec que estem en el moment, en el tema d'hores extres, no és que diguem quanties com les que hem degut en alguns casos que han sigut de molts mesos, no? Concretament la productivitat sí que n'hi ha retrasat des d'octubre de l'any passat, però en el tema de les hores estem fins al mes d'abril, en aquests moments, queda abril, maig, juny,
són 3 mesos medicina, no? Queden 3 mesos, o sigui, estem complint. Però el que passa que per no sobreestressar un departament que en aquests moments està en canvis, la gent té dret a vacances, etcètera, etcètera, com és el de recursos humans lo que, i intervenció, per descomptar que té que fiscalitzar i sa nòmina i sa, o i sa no, possible nòmina extraordinària o el que tinguera que haver per pagar, no? El pago, dices hores extres o la productivitat, el que vaig decidir la setmana passada i vaig comunicar a sindicats i ho vam decidir parlant també amb els departaments és que en esta nòmina que anem a pagar ara no incorporaríem res d'hores extres ni productivitat perquè no arribàvem, estàvem moltíssima més faena i tenim que mirar també pues, tot el tema del volcà d'un pressupost en l'altre, els diners que tenim, els estalvis que tenim, tot això està quadrat, ja estan els diners a i que en agost avançaríem la nòmina 1 al 22, 23 d'agost. I això és el nostre compromís més o menys, val? En vez de pagar-la el 30 o el 28, la pagarem 10 dies abans i liquidarem totes les hores extres i productivitat a data de maig, maig, perquè alguns departaments junts no l'havien passat, vale? Immediatament el que vaig dir, que a lo millor ahí ve la confusió, immediatament mos passeu i anem tancant el que n'hi ha per en el mes d'octubre liquidar ja el que quede, no? Hasta el 31. Això és el que vaig dir, val? Val, alguna qüestió més?
Sí, seguint sobre aquest tema, va estar parlant també que agarraria personal, que ara també ho ha dit, de les bosses d'altres ajuntaments veïns. Si no arriben les places de les bolses per a festes de setembre, tornarà a fer hores extraordinàries forçoses?
Bueno, anem a veure. Jo l'únic que vaig dir va ser que quede clar també, és a dir, la utilització de bolses d'ajuntaments veïns no és algo que se pugui fer totes les dies i a totes hores, perquè nosaltres tenim les nostres obligacions i no està bé tampoc per un ajuntament com este que ens faci la feina un altre, no? Però diu una sentència de 2021 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que són legals els convenis intermunicipals, és com se diuen, convenis entre distintes administracions, també per a que te puguen prestar la bolsa i per tant agilitzar la possible cobertura de places sempre i quan se complisquen una sèrie de requisits que se resumissin també en que siga una acció puntual i conjuntural, vale? I aquesta acció puntual i conjuntural ha de garantir primer que tu has fet tot el possible en el teu poble. I tot el possible en el nostre poble no és traure bolses nostres ara, perquè traure bolses són publicar bases que se presenten, exàmens, al·legacions, contestar-los, admesos, al·legacions i cridar-los. I això no se fa en un mes. Entonces, a setembre sí que no arribem. En policia, en auxiliars administratius, en conserges i en operaris, és el que en aquests moments de serveis públics considere motivant o molt en l'expedient i treballant o que estem en unes circumstàncies puntuals i conjunturals. ¿Vale? En el resto de la casa, que evidentment també estan sofrint i n'hi ha moltes places buides en altres qüestions, no és el mateix. I l'únic que també tinc que dir és que és absurdo que nosaltres tirarem a fer bolses que les podríem tindre en 3 o 4 mesos pròpies si a finals d'agost, també me vaig comprometre, tindrem ja els admesos la llista d'admesos en el procés d'estabilització, que s'han presentat 1.100 persones, i estem passant ara totes les sol·licituds, estan fent un treball enorme en recursos humans per a tindre ja els admesos, i aquests admesos seran els que podran concurrir al concurs de mèrits de l'estabilització que hem aprovat en temps i forma. I en ISES, que seran 52 convocatòries, 52, les que ISEN a partir de setembre, cobriran places en estabilització qui les guanye i darrere quedaran bolsa. I aquesta bolsa que queda darrere és utilitzable per a aquests 52 perfils i per tant crec que estem en un moment de renaixement interessant i que en qüestió de 6 mesos el que tenim en aquests moments no se pareixerà en res, en positiu, i ho diu així, per tot el treball que s'està fent, que no és una broma, i s'està treballant. Aleshores he dit això. Setembre. Bueno, pues per córrer molt jo evidentment vaig a ser realista i així no els he dit als policies. Així, jo a mi no m'agrada enganyar a ningú en aquest sentit, en la medida que puc. Quan a vegades tinc informació, pues, avui volia dur 3 relacions de pagos més, així, i no he pogut. I m'he compromès, però bueno, no dependo de tu i el que no depèn de ti, pues no depèn de tu. Aleshores, com depèn de tanta gent, les coses en una administració i tal és difícil. Jo, els policies saben que no s'està fent res a posta per amargar-li la vida a ningú. que és un moment difícil en aquest sentit, que hem complit en el que ens van comprometre, que evidentment jo crec que en aquests moments hem avançat molt en la ciutat en aquesta matèria, i que ara tenen el problema de nou de la falta de personal, perquè la gent se'n va, perquè costa molt cobrir les places, tot el que vulguin. Jo els he dit que en agost, a finals, nomenaré més oficials, perquè també era una qüestió de promoció interna que no podíem activar, doncs ja està, no podíem activar fins que n'hi haguera pressupost, perquè això va unit a tindre diners. En les administracions n'hi ha tres criteris sempre, o tres requisits perquè les coses siguin possibles. L'element d'oportunitat, el que vols fer, que siga legal i que n'hi hagi diners. Ja està, aquestes tres coses. Però les tres se tenen que complir, val? Aleshores, nomenarem més oficials i les places d'agents quedaran buides. Sí, crec que 5 o 6, però alguns sindicats discutien que n'hi ha 11. No sé si ha portat datos o no ha portat. Jo no ho sé, però independentment d'això, val? Les que n'hi hagin van, per promoció interna, evidentment, a cobrir-se. I se quedaran les dels agents buits, que evidentment tirarem la idea de bolsa d'un altre ajuntament, com li he dit, val? Jo veig córrer molt cap a les festes, córrer molt, estem en agost, anem a treballar tot l'agost, anem a fer tot el possible, córrer molt. Ells ho saben, i li tinc que dir una cosa, jo evidentment m'agradaria que voluntàriament, sabent tot el treball que estem fent i que se'ls ha explicat claret que n'hi ha una fulla de ruta, que la van a veure, que ara el 20 d'agost se liquidarà tot el que se deu, que tal i qual, crec que el que tocaria seria ficar-se al costat de la col·laboració i apuntar-se voluntàriament als operatius per a treballar i cobrar. Si l'argument de no apuntar-se voluntàriament, que tinga que fer-ho per decret, que m'ho diu la llei que ho puc fer, i ho dec de fer, no és que ho puc fer, perquè si vostè fora l'alcaldessa i tinguera damunt de la taula un informe del jefe de la policia notificat com a que no té operatius suficients per cobrir el servei en el carrer, que dicte decret, m'ho recomana el jefe de la policia, obligant els policies a treballar, no passa res, com quan estaves en una empresa privada i dient la setmana que ve a qui li toquen els turnos, i te ficaven la llista i en els noms, no? Jo no sé, que s'ha muntat així. És veritat que en altres departaments no ho tinc que fer, doncs perquè no treballen dissabtes, diumenges, festius, nit, de dia, i perquè són elements molt més delicats, no?, el garantir la seguretat en el carrer. Jo no ho he fet per a fastidiar a ningú. Tenia un informe damunt de la taula, una recomanació del jefe de la policia, i jo passar olímpicament a l'alcalde de la recomanació del jefe de la policia, si després passa alguna cosa, sap de què estem parlant. Aleshores s'ha tingut que fer. Ara, si s'apuntaren voluntàriament, no faria falta fer aquest decret. Jo el que els demane, i és el que estic dient, que n'hi ha una fulla de ruta, i crec que ho estem demostrant, i espere que en setembre se puguen voluntàriament apuntar, i espere en octubre, a principis, mitjà de setembre, tindre ja a Berquirda de la Bolsa, de l'altre ajuntament, si tot va bé, i que entren 15 o 16 agents, que evidentment canviaran molt les coses així. Alguna qüestió més?
Sí, entonces una pregunta. Si n'hi haurà que fer hores extraordinàries, no sabem si forçoses o no, perquè vostè ha dit si se me presenten i col·laboren no les ficaran forçoses, si no les ficaré forçoses. Quan es cobrarien aquestes hores? Els dos mesos també?
Ja li ho he dit.
Tres sí. Mesos conforme està seguint el
protocol? Per supost, jo entenc que no podem anar, perquè a més a nosaltres també ens genera distorsió i problemes. ¿Vale? Però bueno, anem a millorar algunes coses de gestió en la nòmina i tal, que poden ser per hoy interessants per a... hi ha alguna idea que tenim al respecte de que se puguen gestionar les RCs a alguns departaments inclús, estem en ello, i a lo millor si el propi recursos humans també se pugui gestionar, pues a lo millor podríem tindre més agilitat en aquestes qüestions. ¿Vale?
Gràcies. I per últim ja, perquè anava a preguntar-li també lo de quan seria la data de nomenament dels oficials de la Bolsa, però ja ho ha dit, ja mos ha contestat això.
Sí.
I una última pregunta és si aconseguirà cobrir Déu vulga tota la plantilla de policia, se tornaria a reactivar la policia rural, la policia de barri i la policia de mediació?
Per descomptat, i la de seguretat vial, que me pareix fonamental en aquests moments. Tenim una pista fantàstica, érem referents en aquesta matèria, hi ha una pista enmig del poble, en la Panderola, que per exemple avui en dia pues, també és important les bicicletes i aquestes coses que ens ensenyaven, perquè avui li donen una bicicleta quan té 12 anys o 13 anys i no t'expliquen el que és un semàforo ni una paleta de no sé què, no? Però és que estem en lo dels patinets en estos moments i tal, que són vehicles que encara poden ser més perillosos, com vostès saben, i crec que tenim un gran treball a fer, i a més gent molt formada en el nostre equip de policia local que feia molt bé les coses i que se n'ha tingut que anar a ficar-se el traje d'una altra àrea per ficar-se al cas cantons de les escoles per quan ve un partit de Champions que, bueno, un amistós, com d'ací 4 dies ja tenim el futbol ahí, no? Per tant, per descomptat que tenim molt d'interès i en rural, evidentment, en barri, tot això, ojalà, en el moment en què tinguem 20 agents més o el que siga, pues per descomptar que ens assentarem i les coses se notaran. Som els primers que li assegure que no tinc ningú interès. Ha sigut uns anys de tormenta, després del Covid, econòmica, lleis noves, jubilacions a 59, bolses per tots els puestos, estabilitzacions... No ha sigut fàcil cobrir, si ja els ho he dit mil vegades, i van a mirar per ahir com estan a tres ajuntaments, ningú les té cobertes al 100%. Tots estan en el 75, no n'hi ha manera. És complicat lo de la policia perquè té molta mobilitat i és un tema delicat. En altres també, no li dic ja serveis socials i tot això, que també és un drama. Però bueno, jo crec que estem en un moment de millora important i de veure la llum al final del túnel.
Vale, gràcies, senyor alcalde.
De res.
Simplement, pues comentar-li això, que si se mos convida a la taula de negociació, totes aquestes preguntes
és un error
les podríem
meu.
Fer allí i no fer-les així.
Segur que és un error meu perquè no vam convocar i ja està.
No passa res, ho tindrem en compte. O si mos enterem que se ferà, encara que no mos conviden, pues sabem que estem convidats, que ha sigut un error.
Vale, però ha sigut, ja li dic que va ser extraordinari urgent, corrents. Vale?
Vale. I una última pregunta per al senyor Madrigal, que m'ha vingut ara, sobre els informes de les pistes d'atletisme i de ciclisme, que jo li les vaig sol·licitar i que no m'han arribat, i que segur que el consejal no ha escrit, ha dit que sí que les tenia en la seva explicació de vot. Per tant, li agrairia si molt es pot facilitar també a nosaltres. Moltes gràcies.
Però del projecte nou...
Ja. Li explique, no, el senyor Manu Robert no té el projecte nou. No el té. Sí que me va demanar informació sobre com estàvem treballant respecte a l'espai d'entrenament que estaven utilitzant ara, no sobre el futur velòdrom, pista d'atletisme que està, que és un projecte que té el senyor alcalde i que encara no ha tingut, vostè me el va demanar fa molt poquet i no he tingut ocasió encara de dir-li a l'alcalde que me l'havia sol·licitat per tal de poder-lo veure.
No, n'hi ha un avantprojecte que se va fer per part d'un despatx d'arquitectura prou potent, que se va contratar fa 5 anys, també en la col·laboració de Sebas Mora i del Club Ciclista de Vila-real, de Carles i tal, se va estar treballant i se projecten alguns modelos i està, el tinc en alcaldia, el tinc, no tinc problema en poder-lo passar perquè se veja, pues té una cafeteria, un velòdromo, un circuit de... està ben fet, ¿vale? I els metros que se necessitaven especialment, el pressupost que poguera suposar, crec que parlava de 7 milions en aquell temps, 7, si fa 5 anys imagines com estarà el preu ara, però això, un 7. I però era sobretot el projecte que ahir se va fer en la idea, en l'anteprojecte, de saber més o menys el que volien, perquè hi havia un cert debat, que jo crec que encara no s'ha acabat i anem a iniciar-lo ara també, dels partidaris de juntar les dues coses o no, de si els de les bicicletes van per fora i els que corren per dins i llancen una jabalina, bueno, no sé, simplificant, però que després tots els temes ens indicaven que era perfectament compatible, perquè si no és compatible necessites 20.000 metres, no 10.000, i el sol també és important i és molt gran, no?, l'espai. Aleshores, això és el tema. I després, per la part urbanística, jo ja he dit moltes vegades, dalt n'hi ha un expedient obert, s'està treballant en el tema, estan tots els informes tècnics, se remitirà o s'ha remitit ja algun document a conselleria, no ho sé segur, perquè anem també com anem dalt, però que l'expedient de modificació del Plan General d'Ordenació Urbana, d'on anem a pintar o volem dos de les grans infraestructures de la nova Vila-real del segle XXI, que són atletisme i velòdromo i campa de camions, està allà, en marxa dalt. Entonces, pues, si volen informació sobre això, serà l'inici d'expedient, informes de l'arquitecte, planos, tot això lo que n'hi ha en marxa ara. Val?
Sí, gràcies, senyor alcalde. Simplement era per saber-ho, perquè jo sé que li vaig sol·licitar al senyor Madrigal, ell m'ha dit que té alcaldia, li ho sol·licitaré a l'alcaldia perquè mos ho facilite, i claro, com no ho havia rebut.
Val, jo m'ho anote i pues no tinc cap problema. En que a lo millor inclús, mire, li faig una proposta. Estan les dues coses ahí, són expedients que ho arrepleguen en un punt en la comissió informativa següent, ¿vale? de que depèn territori i tal i qual, i s'informa del tema un poc de lo que s'està treballant, i ja està, i ja ho saben tots, val? Està molt incipient tot, però està en marxa.
Vale, pues ja està tot, moltes gràcies.
Vale, doña... Pablo,
sí, faré jo les preguntes del nostre grup, senyor alcalde.
Gràcies.
Mire, la primera seria per a la regidora de serveis públics, comentar-li, perquè ens han arribat certa preocupació per part dels centres educatius pel que fa al manteniment en els col·les. Comentaven alguns que hi ha certs problemes a l'hora de resoldre les incidències tant en la regidoria d'educació com en serveis públics, i també problemes de comunicació. Si sap vostè quins són aquests problemes pel que fa al manteniment i què està ocasionant aquests problemes, i quina solució pensen donar-los des del govern.
Jo, si vols, contesté la meva part, si després la meva companya vol afegir alguna cosa. Els problemes en quant al manteniment dels centres educatius, el que està passant és que n'hi ha un contracte pendent de licitació per al manteniment precisament dels centres educatius, per a agilitzar el que és la resolució d'incidències, perquè la situació que tenim actualment és que els centres educatius fan avís quan hi ha una incidència, se'ns remet als serveis públics i és la brigada la encarregada d'acudir a subsanar les incidències. La brigada, vostès, no és cap secret, saben de quants membres està composada, i són els que s'encarreguen de resoldre totes les incidències de la ciutat, de 52.600 persones, que no en són poques al dia, com vostès s'imaginen. Aleshores, per una qüestió d'agilitzar i donar resposta el més prompte possible, doncs el que es va optar és per traure una licitació i que les persones de qui guanyen la licitació doncs puguen resoldre aquestes incidències. I aquest contracte es tenia el desig, evidentment, de que s'haguera pogut aprovar la licitació el més prompte possible, però depenia de la consignació pressupostària i, per tant, dels diners, i ara mateix és quan s'ha produït el bolcà del pressupost i per això no s'ha pogut traure la licitació a hores d'ara. Val? Però estem pendents de traure aquesta licitació, que esperem que doni aquesta agilitat. Els problemes de comunicació, no sé ben bé a què se refereix, perquè els problemes de comunicació, si n'hi ha, són els mateixos que han hagut sempre, que és que la bústia de serveis públics és a la que se remet els avisos també de les incidències dels centres educatius, igual que els que nosaltres com a veïns podem remetre quan tenim una incidència. Vull dir, és una bústia única que recull els avisos i que se classifiquen quins són de centres educatius, quins són de via pública, quins són d'altres serveis. És a dir, sí que se produeix una classificació, tot i que la bústia sí que és única. Aleshores, els problemes de comunicació desconec quins són, perquè la veritat és que en els centres educatius tenen l'avantatge que tenen una regidoria d'educació a qui també reboten sempre que se fa un avís a serveis públics, també se li rebota a la regidoria d'educació, i amb dues estem en contacte permanent amb els centres educatius i intentem explicar-los això mateix que els acabé d'explicar, quan una incidència evidentment posa en perill la convivència de l'alumnat en l'aula o per una qüestió de salut pública o qüestions com aquestes, doncs si és precís doncs sempre s'ha tret alguna solució que pugui ser més ràpida, perquè no anem a estar donant llargues i esperant que es licite. Evidentment, les coses que requereixen una resposta immediata doncs sempre se'ls dona. I si vostè coneix alguna altra qüestió que faci referència a allò que exposa, vull dir, pregue que ens ho faci saber, perquè no ho coneixem, però és això simplement.
Una qüestió, senyor. Per mantenir el mateix criteri, formule totes les que tinga que formular, al regidor se li contestarà.
Com la regidora de Vox ha fet de manera diferent, pensava que ara ho tornàvem a fer de l'altra manera, però no hi ha...
Pues no me dona compte, perquè me les formulava a mi i li anava contestant,
vale.
Per això, perquè hem parlat, està clar. Però bueno, formule-les.
Sí, bé, pues tinc una altra pregunta per al regidor de Territori, entenc. La setmana passada en comissió informativa li van preguntar per quan es tornaria a posar en ús l'albergue municipal. Ens va comentar vostè que es faria després implementar les millores en quant al, sobretot al tema del mobiliari, matalassos i demés, però ens han traslladat algunes entitats de Vila-real que han vist que després d'aquest campament que va organitzar el Rotary Club, que era l'única, diguem, excepcionalitat que anava a fer-se per a l'ús d'aquest immoble, ha tornat a haver activitat en l'alberg. Entonces, preguntar-li per a què s'ha utilitzat, i clar, aquestes entitats ens pregunten quin és el criteri per a poder sol·licitar l'alberg i per què s'ha utilitzat en alguns casos i com han de fer elles si volen utilitzar-lo, si han d'esperar fins que estigui el mobiliari.
Alguna més?
Sí. Després, una altra també per al regidor de Territori. Farà uns dies van anunciar vostè, per dir-ho d'alguna manera i d'una manera prou, donant-li molta importància, al fet de que un inspector de la policia en segona activitat passava al Departament de Territori i Mobilitat per a reforçar la inspecció a la via pública i millorar la coordinació en altres àrees municipals. La setmana passada també en comissió li van preguntar si s'havia incorporat al seu lloc de treball i vostè ens va dir que sí. La pregunta que li faig ara és si aquesta persona continua ara mateix en el lloc de treball desenvolupant totes aquestes funcions que se li van, assignar. Després, just quan entràvem al ple, he rebut un correu del seu cap de gabinet, del cap de gabinet del senyor alcalde, demanant-ne, en aquest cas, que li recordara quines eren les peticions d'informació que estaven pendents de contestar per part del govern. Bueno, aclarir que no són que falten contestar baix el criteri de ningú, sinó simplement, jo crec que tampoc hauria de fer això perquè estan registrades i per tant hi ha un número de registres i pot fer aquest seguiment, però no tinc cap problema. Igual que vaig fer fa dos mesos, el recorde aquestes peticions que estan pendents de contestar. Des del mes de febrer, per tant, parlaríem de 5 mesos, no dels 5 dies que marca la llei en el qual ens han de donar resposta o accés als expedients, sinó 5 mesos pendents. Tenim informació sobre els tràmits que ha realitzat el govern a partir d'aquesta sentència del 8 de maig de 2024 que obligava a iniciar en un plaç màxim de 6 mesos els tràmits legals per aprovar les normes reglamentàries que establien el sistema de graus de desenvolupament professional i s'està per contestar. També de febrer, informació sobre les reclamacions de fixesa que havia presentat el personal empleat de l'Ajuntament de Vila-real. Tampoc tenim resposta. També del mes de febrer demanàvem el cost i els mitjans de comunicació en els quals es va publicitar la campanya Total Groc que l'Ajuntament de Vila-real va contractar per a informar sobre el número de viatgers del servei de bus urbà. Del mes de març tenim pendent l'accés als informes que ha elaborat l'empresa BM Serveis, la que vostès van contractar per valor de 15.000 euros per a ajudar-los en l'elaboració del pressupost municipal. En aquell moment ens van dir que no s'havia acabat d'elaborar el pressupost, ara que ja està inclús en vigor, entenc que encara que siga 4 mesos després podríem tindre accés a aquesta informació. També del mes de març van demanar còpia del pla de comunicació de l'Ajuntament de Vila-real dels anys 2024 i 2025 i no sé sense facilitat. Al mes d'abril vam demanar l'estat d'execució de les bosses de vinculació del pressupost prorrogat, ara ja hi ha petició, però sí que el recorde que trimestralment es van comprometre vostès a donar informació també de l'estat d'execució del pressupost, algo que no ha passat tampoc els últims mesos. Vam demanar al mes de maig còpia del pla d'ús de l'edifici del Molí de l'Ermita, al qual va fer referència l'alcalde en el ple d'aquest mes. També tenim pendent, està des de maig també, còpia de l'estudi la radiografia de la realitat familiar en Vila-real, que es va finançar amb el pla corresponsables del Ministeri d'Igualtat en l'any 2023. I crec que l'última que queda pendent és del mes de juny, que es demanava aquest pla de transformació digital 2030 que l'alcalde havia anunciat que anaven a activar. Aquestes són les que a dia d'avui no hem tingut accés a la informació.
Bé, comence jo, si vol.
Queda una altra, si vol.
Diga.
Sí, en les resolucions d'alcaldia que han passat avui per este ple i de les que vostès han donat compte, apareix una que ens voldríem preguntar-li per ella, perquè el mes passat se li va preguntar a vostè en el ple si anava a donar alguna explicació pel cas que afectava a este ajuntament i pel qual hi havia una regidora i un funcionari de la casa imputats. Ens va dir vostè el que va dir i és públic, però uns dies abans d'aquest ple vostè firmava, hi ha una resolució d'alcaldia firmada per la regidora delegada de Recursos Humans i pel vicesecretari, en la qual vostè feia el nomenament, el canvi del funcionari en qüestió d'un departament a un altre. Val? Clar, ens preocupa perquè així parla de que el 21 de febrer de 2025, que és just d'un dia després d'estar citats a declarar, este funcionari demana amparo a l'alcalde. I així parla que esta decisió s'ha pres per a que pugui continuar prestant el servei en les condicions actuals i per evitar una situació de conflicte en l'entorn laboral que ens preocupa que pugui haver una situació de conflicte i s'apunta, en este cas, a la regidora que era responsable de l'àrea de cultura anteriorment. Entonces, si ens pot explicar este canvi aquí, a què es deu, i després, com passa del Departament de Cultura al Departament de Relacions Institucionals, la última pregunta seria per al regidor de Relacions Institucionals preguntar-li, perquè ho desconec, on se troba físicament en la casa, en les dependències municipals, este Departament de Relacions Institucionals.
Bé, bueno, començaré en primer lloc, no s'ofenga perquè li diga lo del seu criteri, perquè evidentment pues, jo he consultat en el resto de regidors i regidores de l'equip de govern quines eren aquestes preguntes que de forma demagògica, no? I per a pues, d'alguna manera amagar el bulto se me va fer l'altre dia en aquest espectacle de pleno de la Diputació que vivim cada dia. I, claro, entendrà que en estos moments, si vostès són coneixedors, tinc delegades les funcions pràcticament més que en la història de Vila-real. La major delegació i desconcentració de competències s'ha fet en aquests moments, perquè evidentment considerava que en una ciutat de 53.000 habitants i en fiscalització limita prèvia i tot això, i recomanat per els tècnics municipals i per els funcionaris, doncs hem fet una descentralització de funcions i de competències molt important, i entendrà que moltíssimes de les coses abans se me feien propostes a l'alcaldia i ho resolvia com a alcalde, i ara resolen directament en les meues competències d'alcaldia, que diu la llei, els meus regidors i regidores. I per tant, la majoria de les preguntes que vostès formulen, l'alcalde no les pot contestar de ninguna manera, perquè evidentment no té aquesta informació, sinó que la demana al regidor perquè el regidor li la planteja. Val? Això que ho saben, però que els dona igual, perquè evidentment se trata de mentir tot el dia, a veure si desgastes a l'altre encara que siguen els discursitos professionals de la mentira, pues, encara que sigui així, jo, a mi no me constava ninguna pregunta per contestar, perquè li assegure que des del gabinet intentem, en aquest sentit, que se duguen al dia perquè no tenim res que amagar. Aleshores, quan vaig veure tot aquell espectacle de fecha tal, fecha tal, fecha, pues, avui he tingut una reunió, evidentment, per això se li ha notificat el que se li ha notificat, i una de les coses que m'han comentat l'equip de govern és que moltes vegades vostès formulen coses o preguntes també inclús en les comissions, se'ls contesta pues, el que considerem que tenim que contestar, i possiblement alguna vegada després les donem per no contestar. Entonces, i a lo millor no han costat en acta perquè no s'ha demanat que no costen en acta. D'ahí va el tema de ficar la paraula al seu criteri, perquè possiblement, i ara evidentment ja han creat un protocol no avui, perquè en vostès n'hi ha que anar molt en cuidau. Entonces, tenim que crear aquests protocols perquè no se dediquen a manipular i a mentir de forma permanent en el carrer.
No s'està manipulant res, senyor alcalde. S'ha fet unes peticions d'accés a informació que no s'ha pogut contestar, simplement. Això és el que hem dit.
Jo li dic que com possiblement un dia en alguna comissió preguntaren alguna cosa i tal i qual, li estic
dient... Són tot peticions per escrit les que li he nomenat. No, bueno, té res
però
a veure
en comissió. Com possiblement me diuen els regidors que també a vegades els s'ha requerit aquestes coses, doncs jo per això li he ficat això. Si no és així, doncs enhorabona, no passa res. ¿Vale? Jo l'únic que els he dit, com a consell, donat que els conec molt a vostès, ja molts anys, l'únic que li he dit és... en les comissions, a partir d'ara, perquè anem a canviar moltes regles, si se formulen aquest tipus de preguntes i tal i qual, feu constar en acta si contesteu, que coste en acta que la contestació és esta. ¿Vale? Ja van. Però dit això, que si és un malentès en aquest sentit, no hi ha cap tipus de problema, estic dient-ho. Després n'hi ha tota una sèrie de preguntes que vostè diu que ha formulat per escrit, i que com li estic dient, com les competències estan delegades en proposta, resolució, direct totes, pràcticament, excepte les que duga jo directament, en els distints regidors i regidores, nosaltres el que fem és passar al regidor i la regidora i advertir-li que té 5 dies per a contestar, i que és el que té la informació, els funcionaris, els tècnics, per a contestar-los. Val? Ja està. Entonces, això és el que des de l'alcaldia de Vila-real se fa. Després vostè, per això li he dit, ara ha tret tota una ratafila de datos que jo comprovaré per descomptat, i que ja els he dit a regidors i regidores que si és veritat que no se contesta està mal fet i ficaré medides. Ja està, res més, perquè és un dret que vostès tenen, i és una declaret. Com el que tinc jo que se me contesta i no que se me burlen, com van fer en la Diputació. Però, independentment d'això, cada un som d'una manera, i si volen, també el que farem serà contestar com vostès, si es pareix bé, i fer una línia i dir tot el que és important per als ciutadans de Vila-real. En el model de la contestació burla que vaig rebre jo, que vaig treure públicament en l'altre dia, podríem estar contestant-li a totes, a totes, a totes hores, a totes, m'entén? Ara, no som iguals, li ho assegure. Aleshores, doncs possiblement alguns regidors s'han despistat, necessiten informació, necessiten que el tècnic es informi algo, no ho sé. Però si no, si volen, doncs es conteste com contesta el seu partit, el que vostè aplaudís, i si li pareix bé, doncs ja està. ¿Vale? Bueno, independentment d'això, dit això, doncs ho revisarem, quines són les preguntes que falten. Respecte al tema pressupostari, n'hi ha algunes que ja considere que, si no s'han contestat, doncs seran completament extemporànies, perquè en la liquidació del pressupost té l'execució del pressupost, és a dir, i per tant, totes aquestes que ja trauen, també és una manera, no m'ha contestat, no sé, n'hi haurà una, dos, les que n'hi hagin, però no s'ha contestat quan toca, té raó, tenen dret, té raó, però ara ja, quin sentit té que li conteste jo algo que vostè ja té en els papers, que vostè ha votat, que vostè ja ha vist, que vostè ja ha vingut al pleno, és a dir, aquestes també serà absurde que les torni a traure quan no té absolutament ningú tipus de sentit, val? Bueno, en definitiva, bueno, anem a intentar millorar esta història, perquè a vostès, pues, si es donen una ungleta, agarren el braç, aleshores com es coneixen perfectament com són i sempre veuen la, pues això, la, com se diu, lo de la palla, no? I la viga, no? En l'ull, pues això, esa és la història. Anem ara a les següents, territori, l'inspector, breument, senyor regidor.
Sí, li contestaré per escrit a aquesta qüestió.
Val. I en quant al tema de l'alberg municipal, senyora San Blas.
Sí, contestaré jo com a regidora de Turisme i també Ermita, perquè el que seria l'ús i la disponibilitat d'alguns immobles situats a l'entorn de l'ermita és des de la regidoria des que portem el calendari. El company Obiol sempre s'ha referit a l'apertura i a la inauguració oficial de l'immoble amb totes les mobiliari que fa falta i tot el que seria referit a lo que seria l'apertura ja oficial, perquè és veritat que falten algunes coses, entre altres el que comentava el company, el mobiliari del pavelló Cendolla, la cuina i algunes millores que volem fer per a poder ja fer aquesta apertura oficial. Sí que és cert que a partir de lo que va ser el campament per la Pau del Rotari, l'alcalde també en algunes declaracions i nosaltres els companys, inclús en conversacions més de tu a tu, vam dir que anàvem a començar a intentar fer un ús eventual de lo que era la instal·lació. Per això mateixa, amb la companya regidora d'Educació, vam considerar que, donat que hi havia dues entitats que ens havien sol·licitat un immoble per a poder celebrar els seus campus d'estiu, que anàvem a una a ficar-la en el que seria el CEA i l'altra anàvem a autoritzar l'ús del pavelló Cendolla i les instal·lacions del mateix alberg, el que seria la planta baixa, en aquest cas estem parlant del Campus Xicaes i de la Unió Musical La Lira, i aleshores estem començant a fer aquest ús eventual de lo que és la instal·lació, sempre informant a les entitats de que lo que seria l'apertura oficial amb tots els condicionats que necessita la mateixa es farà pues, quan puguem ja ficar en marxa el pressupost i realitzar les contratacions. Qualsevol entitat de Vila-real que necessite l'ús de l'alberg, com sempre han fet, s'adrecen a la regidora que els parla, i moltes d'elles ja ho sabem, de fet, de l'alcalde també, Emilio, a entitats com la Puríssima, o jo mateixa a la Puríssima, Lluïsos i el Rosari, que són les que els últims anys han patit més el tancament d'aquesta instal·lació, ja els he dit que en breu anem a ficar l'alberg en marxa, que ja que me passen les dades que necessitarien per a poder començar a fer aquest ús eventual, i això és el que estem fent. De moment, inclús des de festes, hi havia un programada la mostra folclòrica que organitza el Raval, si venia un grup anàvem a fer que pernoctar ahir, o sigui que l'ús anem allà a començar a ficar-lo en marxa, sempre pensant que oficialment la instal·lació no està acabada, perquè falten unes coses que ficarem en marxa una vegada tinguem iniciats els contrats. I el company Obiol, pues segurament d'aquestes coses eventuals no n'és sabedor del tot, pues, perquè al final pues, cada un porta les seues àrees i evidentment, pues, tot i que tenim la conversa permanent, pues, això va ser també una cosa que vam decidir entre la regidora d'Educació i jo mateixa.
I agraeix l'explicació per això, perquè pel que es va dir en la comissió, tot anava a entendre que fins que no estiguera tot això implementat no s'obriria, inclús se va parlar de tema de llicències i demés en els que estava treballant-se, per això li agraeix l'aclariment.
Bé, me queda una que m'ha formulat i ja està. Sí, lo de la resolució esta que ha vist l'alcaldia, no? En el tema de l'adscripció del regidor a instal·lar a relacions institucionals? Sí. Bueno, senzillament, no sé, evidentment, no sé, més allà de l'interès del circo i de la demagogia que tenen este tema permanent, pues li reitere lo de l'altra vegada, no? És a dir, les meves responsabilitats són les que són, les conec bé, en la llei en la mà, i intente tratar les coses de la millor manera possible. No és la primera vegada que passen coses paregudes també des d'esta casa i que algun funcionari concret pues, fa un escrit i decidís o te planteja un amparo que d'acord amb la llei té dret, en el sentit de dir que a lo millor pues, té unes dificultats de poder estar en aquest departament, per lo que siga, que no li importa a ningú, perquè són qüestions que evidentment afecten de vegades a temes personals, inclús en un cas com este, que com vostè diu, pues, s'està en aquests moments investigant en un jutjat, i a partir d'ahí la llei és molt clara i m'autoritza el nostre conveni col·lectiu en un article, crec que és el 10, a poder fer aquests canvis, que se notifiquen a la taula de personal que n'hi ha un pla d'al·legacions que ningú ha formulat ningú, per tant, s'ha fet tot absolutament correcte i com toca, com ho he fet en altres casos, i he considerat, i sóc jo el que tinc que prendre la decisió, que és la millor manera d'evitar conflictes majors i que les coses finalment se poden esclarir i se puguen aclarir, que és el que passarà quan abans. No? A on s'ha adscrit? Bueno, pues, mantenint evidentment el que tota la vida ha sigut esta plaça del seu regidor del Partit Popular, val? Perquè ja que ja, però bueno, ja que tal, pues, que tenen tant d'interès en el regidor del Partit Popular, no sé per què. Però
jo no he dit mai noms ni de la regidora, no, sí, ni del funcionari, ni de ningú.
Bueno, vull dir,
i vostè sí que parla habitualment de noms de funcionaris en este pleno, vull dir que,
jo li he dit,
que qui diu els noms és vostè.
Jo no he parlat mai de ningú funcionari en este pleno si no és bé. He parlat sempre bé. Si no recorden quan vulga i si parle bé, no estic fent res roïn, ¿vale? Jo sé perfectament el que faig. Aleshores, vostès, en esta intenció, no és això, però que, vull dir, no n'hi ha problema, li estic dient que a on va? Pues, evidentment, en el seu dia, quan se'l va anomenar, se'l va anomenar d'una manera molt transversal, així no ho diu la proposta del regidor en el seu dia, de quines són les seues tasques i les seues condicions en el treball, i a partir d'ahir se va dictar una resolució i evidentment des del punt de vista pues de plantilla pressupostària s'ha d'escriure alguna regidoria concreta, però és evident que no ha treballat només per a aquesta regidoria, perquè ha treballat per moltíssimes altres, inclús per a l'alcaldia. Ara mateix està fent diversos treballs i els treballs s'està fent en les mateixes condicions que els ha fet sempre, i és autoritzant-li un treball, no un teletreball com altres es autoritzats i tal, inclús des de casa, perquè té l'equip adequat per a poder fer una sèrie de coses que se li encarreguen i que se li estan encarregant, no? I ja està, sinó de simple. No n'hi ha ningú tema puntual, la regidoria de relacions institucionals està en l'alcaldia, al meu costat, i evidentment pues, se podia haver escrit alcaldia, no que no tingui ningú tipus de problema, però si tinc un regidor de relacions institucionals que abarca d'alguna manera la marca, la institució i el resto de regidories en quant a la relació de l'Ajuntament de Vila-real en la societat, pues si ara, per exemple, estem encarregant i s'està treballant en un himne per una cosa, per celebrar un aniversari i en altres qüestions i tal, pues està treballant. Com ha fet sempre? Treballar, independentment i complir en el que se li va manar en el seu dia, independentment de les opinions que pugui tindre, que les tinga que tindre, que evidentment té tot el dret a tindre-les, però se pot enganyar, evidentment. Alguna qüestió més? Molt bé, doncs moltes gràcies. Doncs no ven més assumptes que tractar, salsa la sessió.